Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12:06 minutets, sóc el Pepe Collado i això ja és el matí COPE Catalunya i Andorra. Avui és dimarts, sí, sí, és dimarts perquè ahir era dilluns i era festa. Un matí de dimarts fins les dues que començarem d'aquí no res tractant el tema de la vaga de professors d'autoescoles que ja dura més de 3 setmanes. Un matí per parlar de l'oposició del comerç de Barcelona que les llums nadalenques doncs s'encenguin l'1 de desembre, diuen ells que és massa tard. Un matí, atenció, per saber quan ha de passar la bossa que porten les senyores per evitar que acabin amb mal d'esquena. Un matí també per fer balanç de la primera cooperativa de recollida de ferralla que ha estat impulsada per l'Ajuntament de la Ciutat de Barcelona. Un matí també per recordar que a partir de demà 14 d'octubre pots aconseguir una entrada gratuïta per visitar la Sagrada Família a través del web sagradafamilia.org. I també un matí per saber si la majoria de gossos que viatgen en transport públic a Barcelona porten o no el morrió. Montse Rodríguez, bon dia.
Què tal? Bon dia. Un matí en el que també estem el Jorge Martínez, en Carles Lozada, en José Luis Gil i també avui el mestre cuiner David Lienas, que ens prepararà, atenció, un suquet de peix. No t'oblidis de com escoltar aquest programa a través de les emissores com tota la vida, també a través d'internet, a cope.es, i a través de l'aplicació gratuïta de Twitter, que és @elmaticope.
I ara, que no falti l'actualitat, l'última hora. Carles Lozada, bon dia.
Què tal? Bon dia. És un dimarts fresc arreu de Catalunya amb pluges que afecten a tot el Principat. Al matí més habituals al sud i al llarg del dia abraçaran la resta del territori. Temperatures més baixes, 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona, 15 a Lleida i 12 a Andorra la Vella. No hi ha problemes al transport públic i a la xarxa viària. Hores d'ara hi ha fluïdes. De l'actualitat, en primer lloc, us parlo d'una detenció de dos lladres infraganti que havien robat en domicilis de la comarca del Baix Llobregat. S'han detingut a Martorell. Un dels arrestats va ser sorprès pels propietaris de Sant Andreu de la Barca i l'altre va ser interceptat en una urbanització de Martorell. Ens quedem a Sitges, ja que el Festival de Cinema d'aquesta localitat, que encara es fa hores d'ara, augmenta quasi un 12,5% la venda d'entrades en respecte al 2014. Això són xifres dels 3 primers dies d'aquesta mostra. L'increment representa, segons els organitzadors, una pujada del 21% en la recaptació bruta de venda d'aquest certamen.
Gràcies, Carles Lozada. I ara saludem a José Luis Gil. Com està? Estàs, José Luis?
Què tal? Bona tarda, bon dia, companys.
Bon dia. Actualitat esportiva que passa per la desitjada jornada de Lliga que ha d'arribar, però abans més coses.
No? Està molt bé que la bota d'or li donin a Cristiano Ronaldo, però la pilota d'or està reservada per Leo Messi. Això és el que diu Neymar en una entrevista que ha coincidit al davanter brasiler als companys de Mundo Deportivo, on diu, i es mostra obert a renovar pel Futbol Club Barcelona, però diu que aquests temes els porta més aviat al seu pare, un Barça que entrenarà la jornada d'avui recuperant del paquet de futbolistes internacionals amb Marc-André Ter Stegen. De fet, avui hi ha un munt de partits interessants en presència de futbolistes blaugranes. Els repassarem a l'edició d'avui d'Esports Cope, com repassarem l'última hora de l'Espanyol, que també enfoca el partit de Lliga, en aquest cas desplaçament al camp del Betis. La Lliga de bàsquet no és cosa de dos, Barça-Madrid. Això és el que va dir ahir l'entrenador del Madrid, Pablo Laso, protagonista del partido de las 12. Repassarem el bo i millor que va deixar el tècnic blanc amb els nostres companys. I en plana poliesportiva, avui rugby. Ja estan definits els quarts de final del Mundial. S'està fent el Mundial de Rugby. És un Mundial i un esdeveniment prou interessant i el dedicarem avui uns quants minutets al programa d'avui.
Senyor Gil, moltes gràcies. Fins després. Ara el que fem és mirar el Twitter @elmaticope Montserrat amb una bona notícia. El comptador de seguidors del programa a través de Twitter cada vegada ens porta més tuitaires.
Així és, ja sabeu que de manera gratuïta a través del Twitter @elmaticope ens podeu seguir, podeu saber tot el que fem en el programa i també compartir les fotografies que fem als convidats que ens visiten. Atenció, perquè el Twitter a més ens serveix per saber què està passant, de què parla la gent hores d'ara a través de les xarxes socials, i un dels temes més comentats és el Tribunal Superior de Justícia. Recordem que ja vam comentar en aquest programa que va imputar Artur Mas, el president de la Generalitat, a Joan Ortega i Rigau per la consulta del 9-N, i que avui ha visitat justament el jutjat la senyora de Rigau. També ho faran avui Ortega i també ho farà dijous Artur Mas. I sabrem, avui, per exemple, la Yolanda, la nostra companya Yolanda Canales ens donava l'última hora del que ha passat en aquest judici amb la senyora Rigau, que només ha respost a les preguntes del fiscal. També s'està parlant a les xarxes de Rivera, d'Albert Rivera, que està plantejant aclarir la situació de Navarra a la Constitució. És un dels temes també comentats. I atenció als supersticiosos, perquè avui és dimarts i 13, el dia de la mala suerte per molts, i d'altres diuen que això és una autèntica xurrada. Si voleu comentar alguna història, ja sabeu que a través de l'etiqueta Martes i 13 podeu comentar el que vulgueu, i molta gent, òbviament, en un dia com avui se'n recorda del duet humorístic Martes i 13. Grandes, allí donde los haya. Arroba el Mati Cope, és el Twitter del programa per si ens vol seguir i si vol recuperar el programa a partir de les 3 de la tarda.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Rado, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si tú apuestas por un entrenador como Benítez, es muy normal que pase esto a menudo.
Clubes con tanto presupuesto, de tanta plantilla, un poco más autoridad de juego.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat. ¿Sabes qué es lo que nos mueve en Cope?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora
en información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y ha
saltado. Y tenemos una última hora.
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
Cope, hay estar informado. ¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
¿Qué ha ocurrido esta tarde-noche también?
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los anti-todo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Al matí.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si estàs, amic, amiga, estàs intentant aconseguir el carnet de conduir en aquests moments, o penses fer-ho, segurament estaràs notant que passa alguna cosa. Doncs alguna cosa passa, sí, sí, que una vaga, la vaga del col·lectiu d'examinadors, iniciada crec que fa més de 3 setmanes, doncs està provocant importants problemes a les autoescoles catalanes. La protesta ha anul·lat quasi, diuen algunes fonts, 4.000 exàmens només a la demarcació de Barcelona. Les empreses de formació, les autoescoles alerten que és un fet gravíssim que està bloquejant la contractació d'hores pràctiques i posa la seva comptabilitat contra les cordes. Raons d'aquesta vaga està realment afectant tant a les autoescoles i a les persones que volen aconseguir el carnet de conduir? Doncs ara ho sabrem. Saludem a la presidenta de la Federació d'Autoescoles de Barcelona, la Maria Olivera. Maria, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Quina, Maria, quina és la situació en aquests moments?
Bueno, a veure, la situació de moment està que ells tenen vaga, de moment el que serien les 3 últimes hores de la seva jornada, i que a partir de les 12 pues, ja deixen de treballar.
Sí.
El número d'examinadors pues, és bastant gran aquí a Barcelona,
sí.
Que agafen la vaga, però bueno, tenim una mica de llum, diguem una manera, perquè ara la DGT l'han convocat al comitè de vaga el dia 15 a les 12 per tindre una reunió, a veure si podem arribar a tindre aquí una mica de negociació entre ambas parts i podem, que el dia 21 teníem programada una vaga, però tot el dia és sí. Que no se pugui...
Però la situació en les autoescoles ara, Maria, quina és?
Molt greu,
sí?
Un mes ja sense, pràcticament hi ha gent que en tot el mes ha pogut examinar millor 2 alumnes, amb altres caps. La gent pues, comença a estar una mica nerviosa perquè hi ha gent que el seu carnet no tan sols és per fer unes baixos, sinó per treballar o per a fer...
Bueno, que ho necessita, no?
Sí, que ho necessiten, aquesta és la seva la paraula.
Uh-huh.
I clar, ja després d'ahir que n'hi ha això, que n'hi ha allò, però és també diuen les seves...
Ja. Per què s'ha arribat a aquesta situació, Maria?
Bueno, s'arriba perquè la gent fa molt... Des del 2013 nosaltres venim reivindicant que falten funcionaris,
sí.
que la DGT pues no feia, bueno, deixaven fer res per posar noves places. Sí que ha fet alguna cosa, però no a la mida que tenien que haver-ho fet, perquè si aquí s'havien tret 20 examinadors i mica a mica en dos anys han arribat 7 o 8, pues no s'ho peguen. I m'imagino que també, clar, el que és els diners, el tenien congelat, les pagues i tot una mica, el treball, les agressions, segons ells, que bueno, són agressions, però no són, si contem 2 milions d'examen, 15 agressions, sí que no té que haver cap agressió, eh? Nosaltres no estem a favor de cap ni una,
sí.
Però bueno, el col·lectiu es queixa també d'aquestes agressions.
Agressions per què? Perquè han de donar la nota directament.
Sí, perquè tenen que dar la nota allà davant de l'alumne, tenen que dir l'examen i després donar-li la nota d'apte o no a ti, però bueno, hi ha vegades reaccions que no són les adequades. Ja,
però aquesta no serà l'única raó, no?
No, la raó és que aquesta és una de les més importants.
Sí.
Una altra reclamen pues, perquè tinguin un marge més d'explicar-li per més còmode tot l'examen de qualitat que s'ha de fer, pues, passar de 13 a 12 alumnes, per examinador,
sí.
I bueno, la millora, diguem, salarial.
I des d'aquí, perquè això depèn de la Direcció General de Trànsit, però aquí des del Servei Català de Trànsit s'ha fet alguna cosa per mediar, s'està fent? Teniu notícies, Maria?
El català és que aquí no té, bueno, no pot estar amb els exàmens, no té amb el que és l'autorització de centres i els professors, però el que és l'exàmens no ve tot de la DGT.
Ja. Perquè jo tinc aquí apuntadet que l'any passat ja la Direcció General de Trànsit et va comprometre a convocar cursos de formació d'examinadors. Es van fer aquests cursos?
Sí, per si que se van fer molt a gota a gota. Aquí han sigut dues places i, esclar, és molt poquet a poquet. Nosaltres el que diem és que aquí n'hi ha una bossa de la convocatòria de 10 persones que ja han passat la primera pura prova, diguem. Passen un corte primer i després fan el que fan el curset de formadors i diem, pues bueno, ai, d'examinadors, perdona, pues ja que facin tota la plegada, que no vagin tan a gota a gota fent les coses, no? Però, bueno, hi ha negativa per tot arreu.
Ja, escolta, i tornant a la situació de les persones que es volen examinar o que necessiten el carnet urgentment per a treballar, m'imagino que són els que estan patint més, a part de vosaltres, com els propietaris d'autoescoles a nivell econòmic, però el que necessita el carnet és el que està patint més, no?
Sí, l'alumne realment és el que està, perquè pagues el seu dret d'examen i de moment no se'l poden donar.
Ja, que li voldries dir alguna cosa a aquestes persones, amics, amigues, que escolten COP en aquests moments i estan pendents de l'examen, què els hi podries dir?
Des de la Federació d'Autoescoles, bueno, aquí és a nivell, hem fet una campanya a nivell nacional, diguem, a Catalunya com al resta de l'Estat, les autoescoles hi posen d'una instància perquè l'alumne la firmi i nosaltres la puguem posar al defensor del poble, perquè aquí, clar, depenem de Madrid.
De Madrid, sí.
Llavors, perquè l'alumne pot fer que hi ha queixa en la seva autoescola, l'autoescola la portaran a les seves federacions i tota plegada la portarem.
Aquesta
és una mida, diguem, dient-li, mira, ja sé que no te podem solucionar el problema de moment, però a veure si toquem les portes de l'ofensor del poble, més portes toquem, millor podem solidar un millor la causa, no?
D'una manera. Perquè primer la crisi, si era això, com aguanteu les autoescoles, Maria?
Mira, precàriament, perquè a sobre la gent comença a fer també mal sabent dels preus, que si, jo que sé, per tindre clientela i està treballant...
Hi ha guerra de preus, no?, en el mercat?
Sí, també. Llavors, no, a veure, si no tens feina, busques la manera de tindre-la, però no és aquesta, no és treure preus, per dir molt menys. Però, bueno, és un... Aguantem perquè som petits empresaris, som com un botiguer, per d'una manera, no? N'hi ha algun de gran, però la majoria són petits, una persona que té una autoescola amb ell o amb un empleat, i vulguis que no, pues, la subsistència.
Quantes autoescoles aproximadament hi ha a Barcelona, Maria?
A Barcelona, Barcelona i la seva Barcelona capital n'hi haurà unes 450 i el que és en tot arreu de tota la província unes 1.000.
1.000. Han tancat moltes degut a la crisi?
Bueno, és que no és que s'estan regulant el que és el, no és que està aquí tancat, sinó gent que tenia moltes autoescoles, bueno, tenia moltes sucursals, 13, 12, 8, el que fan és que si van traient la van agafant els mateixos professors, clar, per poder tindre una sortida de treball.
I aquesta guerra de preus, aquestes ofertes que fan, va en detriment de la qualitat de l'ensenyament?
Jo crec que sí. D'aquí que vam fer amb el Servei Català de Trànsit en l'Escola de Qualitat, que és una cosa que tenim aquí en marxa amb el Servei Català de Trànsit, I jo crec que, a veure, sempre hem dit, no?, que duros a tres pales no n'hi havia.
Mai, mai, enlloc.
Pues llavors, algun lloc té aquesta la història. Sí, a veure, sí, perquè sí. Tu tens unes despeses que són comunes amb totes les autoescoles,
clar.
Perquè tot està posat en benzina, tot és pagat llum, aigua, la seguretat social, i allò dia local, pues, jo, tens que tenir un lloguer o esteu, però també tindrà que anar a els ous, tots tenim un, bueno, un costos, no?
Sí, sí, sí.
I
sí.
Anar per sota d'aquests costos és impossible.
Maria, per acabar, tornem a la data que deies tu de negociació, que la DGT ha cridat, quin dia és?
El 15 de... Bueno, el dia 15.
El dia 15, aquesta setmana, sí.
Sí, a les 12 del migdia, a veure si podem arribar, jo dic aquí al sector, una mica d'ànim, i a veure si podem agafar un fill que pot continuar.
Molt bé, i el que deies tu abans, els alumnes que estan pendents d'examen o que estan estudiant, hi ha aquest document que poden signar perquè va directament al Defensor del Poble.
Exacte.
Maria, moltes gràcies, molta sort, eh?
Igualment.
Bon dia, gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu. La Maria Olivera, president de la Federació d'Autoescoles de Barcelona. Amics, amigues, seguim. I ara volem parlar d'un tema que vam pràcticament donar en exclusiva en aquest programa, perquè el responsable de comerç de l'Ajuntament de Barcelona ens deia, sortia de la reunió i ens deia al matí que el dia 1 de desembre s'encenien les llums de Nadal a Barcelona. Doncs els comerciants de la ciutat diuen que és massa tard.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado en tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando este tango, me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio.
Doncs concretament aquestes paraules del dia exacte de l'encès de l'enllumenat nadalenc, que van ser les paraules de Miquel Ortega, que és el representant a l'Ajuntament de Barcelona d'aquest departament, d'aquesta comissió de comerç. Avui volem parlar sobre aquesta data perquè crec, si no tinc malentès, que el comerç de Barcelona suposa el retard d'aquesta encesa de llums de Nadal i demanen que s'estengui almenys a l'últim cap de setmana de novembre. En parlem amb Gabriel Gené, que és el president de Barcelona Oberta, que és la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona, que operen sota aquesta marca, que és la de Barcelona Oberta. Senyor Gené, molt bona tarda.
Hola, bona tarda i moltes gràcies per convidar-me al vostre programa.
Gràcies a vostès per atendre la trucada. Hem de dir que vostès representen quasi el 70% del comerç, no?, de la ciutat de Barcelona.
Nosaltres representem, bàsicament, el comerç situat en les àrees més centrals de la ciutat, des de Barceloneta, la Rambla, Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, el carrer Pelai, Barnacentre, el Born, és a dir, l'Eixample, tant de la dreta com el Gai Eixample, o sigui, tot el que és la configuració del comerç més de centre de ciutat i, sobretot, també amb una connotació més turística.
És el que vostès aposten, no?, per impulsar aquest turisme de compres i també ampliar els horaris comercials al centre. Com se'ls va quedar el cos quan van escoltar l'altre dia que el senyor Ortega ens va comunicar la data de l'encesa de llums de Nadal?
Doncs miri, se'ns va quedar molt malament, no només a Barcelona Oberta, sinó a tot el sector comercial majoritàriament. Tots els altres companys de les altres organitzacions comparteixen perfectament amb nosaltres de que aquestes no són maneres d'actuar amb un govern municipal que evidentment sempre ha presumit de diàleg, de col·laboració, de participació i ha pres una decisió totalment unilateral, sense tenir en compte el sector i, evidentment, afectant l'activitat econòmica, una de les activitats econòmiques claus a la ciutat, com és el comerç.
D'aquesta manera, no sé si estarem d'acord, trenquem una mica, aquesta data trenca una mica amb el que ja tenim establert en el nostre imaginari col·lectiu, no?, dels ciutadans, que és, a partir de certa data, comences a veure les llums de Nadal i, en aquest cas, es retarda.
Sí, sí, sembla que estiguem deconstruint tot allò que hem estat construint durant anys. Barcelona ha estat una ciutat on el tema de la il·luminació de Nadal ha estat un tema difícil. Portem uns 4 o 5 anys amb una situació molt estable, gràcies a les últimes actuacions de l'alcalde Areu, doncs vam aconseguir una ampliació important de la superfície il·luminada i uns horaris totalment establerts des d'acord als estàndards europeus. De fet, inferiors, perquè tots sabem que les grans ciutats europees i mundials pràcticament a primers de novembre ja estan de Nadal i realment això és una de les grans ocasions que tenim per promoure la campanya principal que tenim de ventes a tot l'any, que és la campanya de Nadal.
Clar, Gabriel, perquè hem de tenir en compte que aquest període és un dels més importants, que suposa quasi bé un 20% de les vendes anual, no?
Miri, depèn del sector, però li asseguro que és entre el 20 i el 30. Això, en el pitjor dels casos, hi ha altres sectors, com per exemple el de les joguines, pot representar molt més del 50%. Doncs, evidentment, hem de ser molt sensibles a això, perquè al final és un sector que genera molta activitat econòmica, molta ocupació, i això es tradueix, evidentment, en impostos que ens permeten revertir-los en el benestar social de la ciutat. I com a tal, doncs, no entenem que hi hagi cap govern que no ens acompanyi en aquest procés i, evidentment, actuï d'una manera absolutament impuna, unilateral i sense tenir en compte els interessos del nostre sector.
Vostès demanen a l'Ajuntament, doncs, rectificació d'aquesta data de l'1 de desembre i que l'inici de l'il·luminació nadalenca sigui l'últim cap de setmana de novembre. I alhora crec que reclamen en diàleg i consens a l'hora de prendre decisions tan importants pel sector.
D'acord. Hi ha molts temes damunt la taula. Hi ha el tema dels tombantes, el tema del tramvi de la Diagonal, el tema dels horaris comercials. Hi ha molts temes molt importants a la ciutat on el sector del comerç és clau, i demanem consens i, sobretot, diàleg. Ja sabem que les parts poden tenir divergències, i això és normal en democràcia, però com a mínim poder seure i poder consensuar. I, per altra banda, pel que fa al tema de la data d'apertura, tota la vida s'ha fet el dia 20. Creiem que és una data insuficient, però la mínima sobre la qual poder basar la nostra campanya de Nadal. Evidentment, si acaba siguent el 27, que és la data amb la que coincideix el Black Friday, doncs, miri, serà un mal menor. Però, en qualsevol cas, estem absolutament en contra de que l'apertura de llum sigui a l'1 de desembre i demanem a l'Ajuntament i a la seva alcaldessa una rectificació amb aquest tema, sobretot consensuada amb el sector del comerç.
Doncs aviam què és el que passa. Gabriel Jané, president de Barcelona Oberta, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada, i tant de bo l'Ajuntament i vostès es posin d'acord, perquè de fet vostès són els que saben del que es couen als seus comerços i són els que tenen la informació més privilegiada per poder donar-li a l'Ajuntament a l'hora de ensenyar-los una mica, no?, com funciona el tema.
En efecte, nosaltres estem per col·laborar amb qualsevol administració, sigui del color que sigui, i entre tots sumar perquè la ciutat sigui el que realment es mereix.
Gràcies, senyor Jané.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Necesita vender su coche y los compradores no consiguen financiación? En Centro de Vehículos de Ocasión obtendrá el máximo precio. Se lo compraremos al contado y nos ocuparemos de todas las gestiones sin gastos para usted. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugas de Llobregat 93-371-1000. Grupo Expofira.
¡Vaya cocina!
¿Te gusta? La he comprado en cociline.com, desde su web y sin moverme de casa.
¿Cómo has escogido todo? ¿Sin verlo?
Vienen a casa, hacen un proyecto, traen los materiales para que puedas elegir. Es fácil y comodísimo.
Una cocina como esta y ese servicio, ¿será caro?
Mucho menos que una tienda normal.
¿Dónde has dicho que era?
En cociline.com. Más cómodo, más práctico y más económico.
Ahora 45% de descuento en electrodomésticos.
Cociline.com. Cocinas online.
Truco o truco? Truco o truco?
Deixa ja de donar-hi voltes. Instal·la el gas natural i et regalem 300 euros. Aquesta oferta desapareixerà en 3 setmanes. Vinga, truca abans del 31 d'octubre al 900-333-456. Gas natural distribució.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menta Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona, o llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menta Acuática.
Cariño, cariño, tu padre no oye nada y tenemos que solucionarlo por él y por toda la familia.
En Audiotech llevamos más de 10 años ayudándote a oír mejor. Entra en nuestra web audiotech.es o llámanos al 931-93-1396. Audífonos invisibles de última generación. Estamos en toda Cataluña. Entra en audiotech.es o llama al 931-93-1396 y pide tu revisión auditiva totalmente gratuita.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, me de poder!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! ¿Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo Condenar?
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras. Y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras, luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco, podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE.
Catalunya a la tarda de COPE.
Seria l'any 2000 quan uns quants joves es van juntar en una casa. Amb les càmeres seguint-los tot el dia, es dedicaven a cantar i a aprendre. Parlem d'Operación Triunfo, eh? Con el alma encendida, és el nom d'aquest setè disc del Manu Tenorio.
Nos hemos quedado en ese pozo del recuerdo del público, de la gente, y bueno, la verdad es que es maravilloso porque al fin y al cabo toda la gente lo recuerda con muchísimo cariño y con una energía fantástica, ¿no?
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
I també la ràdio que vol estar, doncs, al moment, saber el que passa cada moment amb l'actualitat, l'última hora. Ricardo Sada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Novetats de la xarxa viària. Dos punts amb incidències a la zona Fòrum, això a la Ronda del Litoral. Hi ha un camió avariat, talla un carril en aquest punt, concretament zona Fòrum, Ronda del Litoral, i més endavant una furgoneta també avariada talla un altre carril, en aquest cas a la zona del Far. Per tant, dues incidències en la mateixa via, Ronda del Litoral, zona del Fòrum, direcció Llobregat, camió avariat, a la zona del Far, també una furgoneta avariada que talla un altre carril. Pel que fa al transport públic, cap novetat. El climatològic hem parlant, doncs un dimarts fresc, pluges que afecten a tota Catalunya, al matí molt més habituals al sud, comarques de Tarragona, i al llarg del dia abraçaran a la resta del Principat. Temperatures més baixes, ara 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona, 15 a Lleida i 12 a Andorra la Vella. La fuita que hi ha hagut aquest matí a l'empresa, en una empresa de Castellbisbal, està ja controlada, però continua el confinament a la zona del polígon industrial que es diu Can Estapé. Els treballadors de l'empresa afectada també continuen desallotjats mentre es fan tasques de trasbassament del producte corrosiu. La incidència no ha causat cap persona ferida. I els acolliments, que a Catalunya han augmentat d'un 8% en l'últim any i ja arriben als 1.034 infants que estaven desemparats. L'Institut Català de l'Acolliment busca encara més famílies, sobretot per a nens majors de 7 anys, grups de germans i nens amb necessitats especials. Ja ho sabeu.
Ja ho sabem. Gràcies, Carles. Fins després i ara mirem el Twitter. Montse, @elmaticope.
Doncs encara s'està parlant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Recordem que va imputar Mas, Ortega i Rigau per la consulta del 9-N. Avui ja ha declarat la senyora Rigau, ho han de fer aquesta tarda el senyor Ortega, i després el Mas ho farà dijous, el president de la Generalitat. També s'està parlant de Playboy, perquè, atenció, deixarà de publicar fotos de dones despullades. Ho ha decidit perquè diu que a través d'internet avui en dia la cosa va molt ràpida i que després d'una gran feinada per fer les fotos de dones despullades, doncs que no cal Així que Playboy, ho dic per la gent que ho vulgueu saber, el conejito a partir d'ara aparecerà con ropa i con bastante ropa. I després, avui és martes i 13, per la gent supersticiosa, ja sabeu, no feu res avui, us quedeu a casa i si no podeu quedar-vos a casa...
Sota el llit tots, va, no sortiu de casa.
Hagáis el menor movimiento posible porque es el día de la mala suerte para muchos. Arroba el Mati Cope. Y atención porque dentro de nada vamos a hablar de algo muy interesante, ¿no, Pepe?
Sí, senyora. A ver, Montserrat, usted sí. Pesa, tú pesas 63 kilos y mig. És a dir que el bosso, la bossa que portes, el bolso que porta la Montserrat, que és enorme, només hauria de pesar 3 quilos 100 grams perquè no tinguessis problemes d'esquena.
Jo crec que pesa més, eh?
D'on traiem aquesta fórmula matemàtica? Ara t'ho explico.
Matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Ara us explico d'on ha sortit aquesta fórmula màgica de si una persona que pesa 60 i una mica més quilos, una dona sobretot, doncs quan hauria de passar la bossa, el bolso enorme que porten les dones. Doncs hauria de passar el 5%. El 5% del pes de la persona és el que hauria de passar aquesta bossa. Això no ho dic jo, això ho diuen els professionals de la fisioteràpia que hem trobat a la Comunitat de Madrid, al Col·legi de Professionals de Fisioteràpia de la Comunitat de Madrid, i en concret el seu president, al que saludamos ahora mismo, que es don José Santos. José, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. General.
Perdóname.
Secretario general.
Secretario general, exactamente. Perdóname, que me he quedado corto. Secretario general. Oye, 5%, tiráis por lo bajini, ¿eh? Porque las señoras llevan bastante más en el bolso que un 5% de su peso, ¿no?
Claro, como bien decías al principio, una estatura y peso medio de una mujer pues ronda pues unos 60 y unos 63 kilos de media, es la media nacional a nivel de la mujer, pues no debería de transportar más de un 5%, estamos hablando de un bolso de mano, es decir, sí. Un solo lado.
Sí, sí.
Lo que estamos, entonces eso es lo que supone son 3 kilos,
uh-huh.
Porque un poco más, imagínate, pues está transportando pues 5 o 7 o 10 kilos sí. En un solo lado,
sí.
Pues es una auténtica barbaridad que puede producirse lesiones musculoesqueléticas.
Ya, lo que pasa es que, lo digo por mi mujer y por Monse, mi compañera de trabajo, les encantan los bolsos grandes, ¿no? Para poder poner absolutamente todo, hasta incluso, yo sé quién lleva en ese bolso, el portátil, el ordenador, ¿no?
Efectivamente, de ahí la importancia de, en este caso, llevarlo tipo bandolera.
¿Tipo bandolera? ¿Ese es el secreto?
Exactamente, ¿no? Aunque es menos estético, menos de la moda, pero cuando estamos aumentando ese peso, el secreto está en llevarlo tipo bandolera o cada 10 o 15 minutos irlo cambiando de lado.
Ya.
El problema está en que la mayoría de las mujeres siempre lo utilizan en el mismo lado y cuando le haces cambiar en el lado contrario se sienten incómodas.
Claro, claro.
Como que no lo llevan, no se encuentran a gusto y vuelven otra vez al mismo lado, con lo cual están todo el día cargando en un solo hombro.
Uh-huh. Es decir, que de entrada, lo del 5% del peso de la persona, es decir, si pesa 60 kilos serían 3 kilos. Sí. Segundo, recomendación que sea una bandolera cruzada.
Eso es.
Y si son o es un bolso de estos de ANSA, ¿cómo debe ser el ANSA o cómo debe ser el bolso?
Claro, lo ideal es que hay que elegir de bolsos que sean pues con una textura ligera,
uh-huh.
De nylon, lona, y luego que tengan unas tiras anchas. Hay que intentar abandonar ese tipo de bolsos que son unas tiras estrechas o metálicas, o bien, como vemos algunas mujeres, llevarlo en el codo, como también estamos viendo pues,
sí.
a gente muy mayor a veces,
sí,
bueno,
sí.
Que están acostumbradas a llevarlo
el cesto en el codo, sí.
Pues, al final, a la hora de intentar estirar ese codo, así no puede haber problemas.
Ya. ¿Los bolsos menos recomendados cuáles son?
Lo menos recomendado son aquellos pues que tienen trabillas o elementos metálicos, porque eso ya aumenta el peso del bolso.
Uh-huh.
Aquellos que tengan las tiras finas, y aquellos, la idea sería que me permitieran las dos opciones, o bien llevarlo con tipo asa o bien llevarlo tipo bandolera. Uh-huh. Esos son bolsos que me permiten las dos opciones, me permiten ir alternando un poco el cambio de peso.
Porque si le pides a una señora que ese bolso que lleva, si pesa, no sé, 7, 8 kilos, que lo convierta en una en un bolso con como si fuese un troller, una maletita con ruedas, te dirá que no, que, claro, si, no, que si no viaja no lo lleva, ¿no?
Efectivamente, ese es el problema, que si no viajan no estamos acostumbrados a este tipo de cosas y al final pues vamos cargando. Hay que un poco pues educarnos en decir, bueno, qué es lo que voy a hacer durante el día, qué es lo que voy a necesitar, y bueno, ya hay un montón de recursos que en vez de llevar la caja de pinturas enorme, pues llevo pues los dos colores que uso, pues el pincel más pequeñito, la calculadora, pues ya con un móvil pues lo tengo todo en un solo dispositivo. Intentar pues maximizar, bueno, pues minimizar, vamos, mejor dicho, pues el número de elementos que meto en el bolso, que está muy bien todos los supuestos, el por si acaso, ¿no? Que ya sí. Da gusto pedirle cualquier cosa, porque sí. Lo tienen un botón, un
todo.
Da gusto, pero claro, eso también tiene sus consecuencias.
Efectivamente, porque claro, lo que es complicado es lo que dices tú, hacerle cambiar de hábitos, ¿no? El secreto está siempre en cambiar de hábitos, ¿no?
Efectivamente.
Buscar un bolso más pequeño y intentar reducir, pero claro, eso es muy complicado, ¿no? Ese cambio de hábitos en el bolso que utilizan, ¿no?
Cuesta mucho, pero bueno, este tipo de campañas viene a sensibilizar y recordar, ¿no? Que hay cosas que hay que irlo controlando.
Ya. Oye, no hemos hablado de las consecuencias, que si esa señora pues dice que no, que ya está encantada con su bolso y lleva ahí 7, 8 kilos, ¿qué pasa con la espalda?
Claro, habitualmente, para que no se nos caiga el bolso, lo que estamos haciendo es una contracción continuada de nuestro trapecio, con lo cual eso al final hace que se active nuestra musculatura cervical y nos hace más susceptible pues a sufrir pues cervicalgias, trapezalgias, problemas en el hombro, incluso pues adormecimiento en la mano por culpa de compresión pues neural que puede haber en la región del cuello.
Y encontramos esos nudos tremendos en la espalda, ¿no?
Efectivamente, muchas trapezalgias vienen dadas por eso, por el uso indebido del peso del bolso, que le ves a la mujer en la excepción cuando hacemos la sala de fisioterapia y ves que sigue con el hombro elevado a pesar de no estar llevando la carga, con lo cual pues se crea un mal hábito postural que al final a la larga, bueno, pues tiene consecuencias, bueno, a medio plazo.
Ya, y seguramente hemos visto muchos señores, en este caso, no señoras, señores con la mochila está de moda, yo creo, ¿no? Sí. ¿Sería un buen sustituto el gran bolso de la señora porque la señora se acostumbrase a llevar una mochila?
Claro. Lo que hay que acostumbrar al caballero es que no le dé el peso a la señora, que muchas veces, como la señora lleva el peso, el caballero lo que hace es que todavía le entrega los objetos a la señora.
¿Cómo lo sabes?
Para que se lo lleve. Entonces, sí. Bueno, eso también tenemos que colaborar también los caballeros y ser caballeros e intentar no aumentarles el peso.
Claro.
Y luego cuando el caballero lo usa, también suele ser, pues suele utilizar más bolsos pequeños, tipo... Bueno, pues mini bolsos, de estos que somos tipo bandolera.
Sí, sí.
Y si llevamos mochila hay que recordar que hay que llevarlo en los dos lados.
No en un lado.
Vemos a muchos caballeros o señoras o chicas o niños, que es todavía más preocupante, llevando la mochila en un solo lado de
semi
colgada, con lo cual pues estamos cargando todo el peso en un solo lado.
Bueno, yo creo que el mensaje está claro. Ahora veremos si alguien nos hace caso. Si de todos los oyentes que tenemos, una señora nos hace un poquito de caso, pues estaremos encantados. Don José, gracias. Secretario General del Colegio Profesional de Fisioterapia de Madrid. José Santos, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Buenos días. 12:43, amics i amigues, seguim. Atenció, perquè la Sagrada Família està preparant una campanya molt interessant 23, 24 i 25 d'octubre. Visites gratuïtes. La Montse té les claus.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Encounter of circumstance. Maybe he's a mantra. Put your mind in trance. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can.
Why are you looking?
Sempre és un orgull parlar de la Sagrada Família, tot un emblema de la ciutat de Barcelona i que és coneguda arreu del món. Una gran obra que és visitada diàriament per milers i milers i milers de persones que es volen apropar i conèixer el món de Gaudí. Escolteu, perquè si no heu anat a la Sagrada Família, encara teniu temps, ja sabeu que podeu anar a treure aquesta entrada al Temple de la Sagrada Família, que per cert és un donatiu que serveix per acabar la construcció de la Basílica. A banda d'això, d'anar tu directament, hi ha possibilitat de veure aquesta Sagrada Família en una jornada de portes obertes. Anem a preguntar-li a l'Anna Perarnau, que és la responsable de comunicació de la Basílica, en què consisteixen aquestes jornades de portes obertes gratuïtes. Anna Perarnau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sempre és un bon moment, un bon dia per anar a visitar la Sagrada Família, ho deia jo, perquè a més, amb el tema de l'entrada, col·laborem a construir-la.
Sí, així és un temple expiatori, Gaudí ja ho va deixar dit així, i la finalitat fundacional és acabar el temple, i les entrades són totalment pel donatiu per l'obra, per poder construir. Passa que nosaltres ens agrada un cop l'any poder dedicar aquest temple al ciutadà directament, i per això fem aquestes jornades de les portes obertes, que són 3 tardes, 23, 24 i 25 d'octubre, de 4 a 8 del vespre, íntegrament per entrada de portes obertes.
Ah, perfecte. Què ha de fer la gent per poder accedir? És anar directament allà o per evitar aglomeracions es fa d'alguna manera?
És per un tema d'aforament i així assegurar una qualitat òptima de la visita. El que fa és que demà, dia 14, a partir de les 9 del matí, el ciutadà pot entrar al web de la Sagrada Família i directament allà el que farà és agafar una entrada gratuïta, podrà escollir dia i hores, es aniran esgotant conforme la gent les vagi agafant, i així s'assegurarà que quan vingui entrarà directament sense fer cua.
Hi ha un total de 30.000 persones, és així, Anna?
Sí, 30.000 entrades, 10.000 cada dia.
Espereu, imagino que aglomeració de gent o col·lapse a la web, no? Perquè tothom vol anar a veure la Sagrada Família.
Tothom vol anar a veure, sí. Ells esperem que durin i encantats de la vida que s'esgotin, però vull dir, com que al fer-ho per web, la qüestió és que es aniran acabant, no tothom li van bé el mateix dia. Sí que és veritat que l'any passat es van esgotar de manera ràpida, però és un tema d'aforament. Més de 10.000 al dia no en podem posar.
Les visites s'organitzen en diferents torns, no? Per evitar, això sí, les aglomeracions aquí dintre, s'ha de controlar tot.
Sí, no, més que res és un tema de que així s'assegurem que la qualitat de la visita serà l'òptima. O sigui, tu tindràs una entrada amb una hora assignada que et farà que entris al moment. Llavors la visita serà molt agradable dintre del recorregut, que podran veure tots els vitalls que s'han posat nous. També hi ha dos vídeos, un que, com cada any, dediquem a la construcció, que estem construint, quina és la part ara del projecte que focalitza tota la nostra atenció. I, per d'altra banda, aquest any fa 5 anys que va ser dedicada pel Sant Pare.
Veritat.
I s'ha fet també un vídeo commemoratiu d'aquesta cinquè aniversari de la dedicació de la Basílica.
Sí que ha passat ràpid, no? 5 anys, me'n recordo com si fos ahir, de la visita del Sant Pare.
Doncs fa 5 anys, aquest
cinc
any,
anys.
Aquest novembre. De fet, també per això, aquest any, normalment les portes obertes les feien per la Mercè. Aquest any, al fer 5 anys, al celebrar aquest 5è aniversari de la dedicació del Sant Pare, el que s'ha fet és, s'ha apropat al màxim cap a la data, que va ser un 7 de novembre.
Sí, sí, me recordo.
Llavors,
perfectament.
Com que hem volgut que la gent pugui gaudir dels vitralls amb la llum, es fa el cap de setmana abans que es canviï l'hora. Perquè si no,
clar,
perdríem. Llavors hem apropat al màxim. Sé que és una pregunta que havia sorgit, nosaltres a xarxes va sorgir molt. Per què no és per la Mercè? Per què no és la Mercè? La raó és aquesta.
Clar, per apropar-se aquests 5 anys a la visita del Sant Pare a la Basílica de la Sagrada Família. Escolta'm, hi ha molta gent que viatja molt, visita molts llocs, però a vegades el que tenim a casa no el visitem, no? Segurament ara li preguntem a la gent o d'aquí, per exemple, de la ràdio, als companys de redacció, aviam, qui ha visitat la Sagrada Família, i segurament hi ha molta gent que no l'ha visitat mai.
Els donem una oportunitat per fer-ho un cop l'any i gratuïtament, i que la veritat és que veuran com va creixent. La gràcia també de visitar la Sagrada Família és que vas cada any la veus diferent, no? De fet, l'objectiu d'aquestes portes obertes és això, que el ciutadà de Barcelona i de Catalunya, que de fet forma part també d'aquesta Sagrada Família, pugui veure com cada any va creixent aquesta part de temple que volia gaudir que acabéssim.
Doncs recordeu, 23, 24 i 25 d'octubre, per 30.000 persones, aquesta jornada de portes obertes, aquestes tres tardes, de 4 a 8 del vespre. Recordem, Anna, sobretot el web on han de clicar i buscar i demanar la seva entrada?
Sí, sagradafamilia.org. A partir de demà, dia 14, a les 9 del matí.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna Perarnau, responsable de comunicació de la Basílica, i enhorabona, perquè ens agrada que compartiu aquesta meravella, una de les 7 meravelles del món, amb la gent que encara no ha pogut gaudir d'ella. Gràcies.
Un plaer.
Que vagi bé, adéu-siau.
¿Necesita dinero? Group Senior tiene la solución. Con el aval de una propiedad, le damos dinero rápido y solucionamos sus problemas. Solucione sus deudas, venda tranquilo, disfrute de una renta o acepte una herencia sin preocuparse por los impuestos. No importa RAI o ASNEF. Group Senior, 93-497-6167. 93-497-6167. O visite groupsenior.com.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estamos, aquí seguimos al matí, COPE Catalunya i Andorra. Si yo te hablo de menta acuática o del test de histamina, tú ya sabes de qué va, ¿no? Porque ya hace pues algunas semanitas, algún tiempo que te estamos animando a que te hagas ese test para perder peso, pero no perder salud, que eso es lo más importante. Aquí está Susana Schreder, farmacéutica nutricionista. Susana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Menta acuática presenta una novedad. El sábado 24 de octubre, una jornada muy especial. ¿Qué vais a hacer?
Pues mira, el sábado 24 queremos convertir nuestro centro en que para que la gente pues pueda venir y conocernos.
Muy bien.
Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar la jornada alrededor sobre las 10:30, 11, donde vamos a invitar a los participantes a un desayuno ecológico, energético, para empezar el día con
bien,
energía,
muy, muy
¿no?
Bien. Sí, ¿hay que llamar antes o te puedes presentar directamente?
Lo mejor es que llamen antes.
Vale, pues luego damos el teléfono.
Tendremos plazas limitadas.
Muy bien. Después, ¿qué haréis?
Pues mira, posteriormente lo que haremos es una charla sobre nutrición, donde vamos a dar pautas de nutrición. Luego también vamos a hablar de nuestro método de dieta, uh-huh, así como todo lo relacionado con el test de medición de histamina e intolerancias alimentarias.
Muy bien. ¿Y algún testimonio de algún paciente también nos ofrecerá?
Sí, la verdad es que ese día se han animado a venir, bueno, ya nos han confirmado que muchas pacientes que han venido a nuestro, que han estado en nuestro proceso o que están en este momento en dieta, pues van a acompañarnos pues para dar también un poco su opinión, su experiencia y cómo les está yendo todo lo que sería el proceso.
¿Y quién se presente ese sábado 24 de octubre? Menta acuática, jornada de puertas abiertas. También el que lo solicite, ¿le vais a hacer un estudio personalizado?
Exacto, la gente que quiera, que luego pues cuando acabemos la charla y demás, pues les apetezca conocer más a fondo el centro y en ese momento les apetezca que les hagamos un estudio a nivel de la composición corporal, pues serán bien recibidos y todo lo que vamos a mirar pues es la masa grasa, la masa muscular, les vamos a ver, hacer un pequeño estudio de cómo están a nivel de su composición.
Muy bien. De todos los que nos escuchan en estos momentos, de todos los oyentes, ¿a quién crees tú que puede interesar esta jornada de puertas abiertas, menta acuática, sábado 24 de octubre?
Pues mira, está dirigido a toda la gente que le interese en general la nutrición y todos los temas de salud, uh-huh, y que también se preocupe por su imagen, ¿no? También pues está pensado para personas pues que están pensando en iniciar dieta, ya sea por temas de obesidad, ya sea porque tienen algún tipo de patología y que su doctor le ha dicho, oye, tienes que rebajar, tienes que cuidar el colesterol, tu diabetes o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y luego también para aquellos pacientes que sospechan de que tienen problemas con su alimentación y que les repercute en su día a día.
La dieta, claro, que comen muy sano, muy sano, muy sano, pero continúan estando obesos.
Obesos, que no pierden peso, que tienen retención de líquidos, que tienen problemas digestivos asociados, que se les hincha el vientre, que tienen migrañas.
Uh-huh. Entonces, muy bien, migrañas también está relacionado con una mala alimentación, ¿no?
Y con la histamina, sobre todo.
Con la histamina, muy bien. Sí. Bueno, pues como decíamos, Susana, os ha animado, ahora os doy yo el teléfono porque os debéis apuntar. Es el 93-315-6997. Te lo repito poquito a poco, 93-317-6997. 997. Tú llamas y dices, he escuchado en COPE Cataluña esto de las jornadas de puertas abiertas en menta acuática y quiero asistir. 93-315-6997. Menta acuática está al ladito de la estación de Sants, calle Guitart, número 9. Susana, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien el sábado 24. Gracias.
Pues esperamos.
Adiós.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. De dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra. Seguro que habéis notado que el agua con exceso de cal provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en tuberías y hasta incluso el picor después del baño. Atención, porque Masical es la solución definitiva, ¿no es así, Noelia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse. Definitiva, económica y eficaz, un dispositivo contra la cal que se aplica en viviendas, en comunidades, para la hostelería y agricultura, para impedir la incrustación de la cal y eliminarla formada con el paso de los años. Es ecológico, no entra en contacto directo con el agua y nos proporciona un agua ideal para todo, Monse.
Incluso, Noelia, ideal para cocinar y para beber ese agua en casa, incluso para esos cafés que vuelven a tener el sabor del café, no del agua con un sabor que no corresponde.
Con regustos raros, vamos. Efectivamente, porque estabiliza el pH del agua, mejoramos su sabor, ya no nos pica el cuerpo después del baño, que es otro problema que causa el agua dura, protegemos de costosas averías a nuestros electrodomésticos, incluso ahorramos en detergentes y suavizantes.
¿Cómo se coloca y qué garantías tiene Masical?
Se coloca sin obras, de hecho lo hace el propio usuario, cualquier persona, en tan solo un minutito, abraza las dos piezas que son Masical como una pulsera, a la tubería central donde tiene localizado su contador o la llave de paso. Una vez colocado, es para toda la vida, no se avería, no necesita mantenimiento, no gasta ni luz ni pilas, y la mejor garantía, Monse, es que lo dejamos todo un año a prueba.
Me dicen que en ese año, si no nos convence, recuperamos el dinero, pero creo que lo tenéis garantizado hasta por 100 años.
Está garantizado por 100 años porque no sufre ningún tipo de avería.
¿Esto será caro, entonces?
Pues no, porque no tenemos intermediarios, es decir, no hay manos de por medio que lo encarezcan, ya que no se vende ni en tiendas ni en grandes superficies, directamente en la casa Masical. Tome nota, 902-107-109. Un Masical vale 99 euros, pero ahora le sale a mitad de precio, porque está la promoción 2 para dos viviendas o para una casa y un negocio por el precio de 1,99 euros. Y últimos días, atención, de este buen regalo que incluimos para los primeros pedidos, últimas unidades, para beneficiarse de un economizador de luz que incluimos en ese lote para que también ahorre en su consumo eléctrico. Díganos que es oyente COPE en el 902-107-109 y los gastos de envío para usted son gratis.
Noelia, ¿cuándo nos llega a casa?
En un máximo de 48 horas.
Bueno, pues llamar ahora mismo al 902-107-109 porque te tienes que aprovechar de esa promoción y, como no, lo más importante, te tienes que aprovechar de las cosas positivas que tiene Masical, que son todas, la solución definitiva a sus problemas del agua con exceso de cal. Gracias, Noelia.
Buen día, hasta luego.
Escoltarem les notícies d'aquí un minutet, però ja us avanço que la segona hora del programa, després de les notícies de la una, ens portarà fins a una cooperativa de treballadors de Ferralla, que ja fa doncs un trimestre que està treballant. És una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, es diu Alencop, aquesta cooperativa, i sabrem doncs com ha anat, com funciona aquesta cooperativa ubicada al districte de Sant Martí de Barcelona. I després els amics de la Fundació Altarriba ens explicaran tot el que cal sobre els viatges dels animals de companyia als transports públics de Barcelona, al metro sobretot, si realment els propietaris d'aquests gossos doncs porten o no porten, fan portar el morrió o el gos o no, i si hi ha hagut algun incident o no hi ha hagut incidents, i també d'algun tipus de corretja que porten els animals, els gossos, que no haurien de portar. Tot això i molt més des de la Fundació Altarriba. També tenim preparadets, com no, els esports amb els els companys del Departament d'Esports Copa Catalunya i Andorra i acabarem programa, allò abans de les dues, amb un suquet de peix estil Cope que ens ha preparat el David Lienas, el director de l'escola més antiga de cuina de Barcelona, l'Escola Bellar. Ara us deixo amb les notícies, l'actualitat.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
Pedro Sánchez pide la comparecencia de Mariano Rajoy por el toque de atención que Bruselas da a nuestros presupuestos y su posible desviación del déficit marcado. Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
Dice Pedro Sánchez que Rajoy miente a sabiendas y que Bruselas le ha hecho una enmienda a la totalidad, un sereno varapalo que pone en cuestión la credibilidad del gobierno y de España. Asegura que estamos pagando un alto precio y por eso pide la comparecencia urgente del presidente.
Para que dé la cara, para que deje de engañar a los españoles y explique cómo va a cumplir con los objetivos de déficit público fijados o si no, que retire estos presupuestos.
Por cierto, Sánchez se ha mostrado dispuesto a debatir en la campaña electoral con todos, de todo y sin cortapisas.
Jornada de comparecencias en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con la declaración de varios imputados por la consulta independentista del 9 de noviembre. La consejera de Educación, Irene Rigau, asegura que nunca ordenó sacar las urnas a la calle y sostiene que solo dio recomendaciones.
Nosotros no dimos, ni nadie de mi departamento, instrucciones ni órdenes, sino que simplemente informamos a los directores de instituto que sus institutos podían ser sede de la jornada y a la vez que la organización sería a través de voluntarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Caso Asunta, última jornada con la declaración de los testigos. El director de la cárcel de Teixeiro, donde permanecen recluidos los padres, ha asegurado que Rosario, la madre de Asunta, está hundida y en un llanto continuo.
Todas las conversaciones que he mantenido con Rosario, pues me he encontrado una persona hundida, una persona en un llanto continuo y bueno, pues por unas circunstancias o por otras sí que ha recordado en reiteradas ocasiones a su hija.
En los dos últimos años se han triplicado el número de llamadas de adolescentes que consultan a psicólogos sobre intentos de autolesionarse. Los expertos advierten de que son gritos de socorro a los que los adultos siempre deben responder. Carmela Vallen.
507 llamadas de menores de edad sobre autolesiones ha recibido la Fundación ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo en los 9 primeros meses del año. Es el triple que las 176 recibidas en 2013 y también supone un aumento alarmante con respecto a las 344 registradas en 2014. 8 de cada 10 adolescentes que se autolesionan son mujeres y según los psicólogos nunca hay que ignorar este fenómeno. Recomiendan a los padres estar atentos a posibles cambios de carácter o conducta repentinos o verbalizaciones negativas del menor sobre sí mismo, su vida o su futuro.
Cristiano Ronaldo recibe en Madrid su cuarta bota de oro. Arantxa Rodríguez.
Comienza o debería comenzar a esta hora el acto en el que se va a distinguir al futbolista del Real Madrid como el máximo goleador de la temporada pasada de todas las ligas europeas, Melchor Ruiz.
Todavía no ha comenzado, pero todo está preparado en este salón oval del Hotel Palace de Madrid para que Cristiano reciba esa bota de oro 2014-2015 que le acredita como máximo goleador de todas las ligas. 48 goles hizo el portugués la pasada temporada. A renglón seguido en segunda posición quedó Messi y en tercera el Kun Agüero. Todavía no ha llegado Cristiano, si lo ha hecho el presidente, se espera Rafa Benítez, algún componente de la plantilla y por supuesto los amigos y la familia de Cristiano.
Hoy se cierra la jornada de selecciones, ya hay 18 clasificadas para la Eurocopa y solo quedan 6 plazas en juego. 4 van a salir de las eliminatorias de repesca y las últimas plazas directas se las juegan esta noche, por un lado Noruega y Croacia, que luchan por acabar segundas en el grupo de Italia, y por otro Hungría y Turquía, que optan a ser los mejores terceros.
Gracias, Arantxa. La 1:03, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero
obsesionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE, estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segona hora del teu matí de ràdio aquí a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. I ara sí, ara l'actualitat, l'última hora a Catalunya. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Persisteixen encara aquestes dues incidències a la ronda de litoral, zona fòrum, el far, camió averiat, furgoneta averiada, talla en un carril i els retencions. El transport públic ha problema, però, en una jornada, la d'avui dimarts, que és una jornada fresca, amb pluges que afectaran a tota Catalunya. Aquest matí són més habituals cap al sud. Al llarg del dia, doncs, abraçaran ja la resta de Catalunya amb temperatures més baixes. 21 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 19 a Girona, 15 a Lleida, 12 a Andorra, la Vella. Continua la pèrdua de passatgers a l'aeroport de Girona, que tanca el mes de setembre amb una caiguda del 19%. No aixeca cap aquesta instal·lació des de que va fugir d'allí Ryanair. Els 217.000 viatgers suposen els registres més baixos al novembre mes de l'any, des de l'any concretament 2004. I a Sant Cugat, que integra les polítiques d'habitatge en un pla que atén l'emergència social i també la necessitat de nova construcció. L'Ajuntament, amb aquesta iniciativa, pretén doblar els 600.000 euros de pressupost actual durant la legislatura actual.
Gràcies, Carles. I des de Sant Cugat del Vallès, al Twitter, @elmaticope, Montserrat.
Bueno, avui dimarts i 13, el dia de la buena o mala suerte, depèn de para quien, bueno, crea o no en estas cosas. S'està parlant d'Albert Rivera, que plantea aclarar la situación de Navarra en la Constitución. También se habla del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Recordemos que imputó a Mas, Ortega y Rigau por la consulta del 9N. Hoy ha declarado la señora Rigau, también lo hará esta tarde Ortega, y el señor Mas, presidente de la General y tal, lo hará el jueves. Y atención, porque también se está hablando de bra, del Wonder Bra. Dicen que hoy es el día del no bra, es decir, de no al sujetador de aumento, aquel de cazoleta y demás. Así que, mujeres, hoy, como diría Mazinger Z,
puño fuera.
Oye, ¿no decía eso?
Sí,
decía, no, era Afrodita.
Decía puño fuera.
Era Mazinger y Afrodita.
Y Afrodita de ella, pecho fuera.
Eso sí, ¿no?
Sí.
Era de nuestra época.
Sí, señora.
Bueno, también se habla de esa revista de Playboy, que nos dicen, nos han comunicado que a partir de ahora no habrá más fotos de desnudos de mujer, cosa que me alegro, la verdad. ¿Y
de caballeros tampoco?
De momento Playboy solo eran conejitos, si hacen para
conejitas.
Eso, para conejitas, si hacen para otro de esto, yo te aviso, no te preocupes.
No, es que me interese especialmente, sino era una pregunta periodística.
Bueno, pues a partir de ahora, fuera de los desnudos, y quien quiera ver desnudos, que lo vea en casa o
donde quiera,
por ejemplo. @elmaticope es el Twitter, si nos quieres seguir, estaremos encantados.
Ara mateix parlem d'una cooperativa molt interessant que s'ha creat, que es va crear fa ja un temps a Barcelona, que ara fa balanç, pero antes yo te quiero hablar de unos buenos amigos. Son los amigos de Limpieza Segelim, limpieza y mantenimiento de pisos, de locales, de oficinas, de empresas, del parking de tu comunidad. Por ejemplo, en Segelim te garantizan riesgos laborales y responsabilidad civil. Además, llevan más de 25 años en el mundo de la limpieza. Eso de por sí ya es una garantía. Te van a aplicar descuentos especiales para comunidades y para mantenimiento continuado de tu comunidad. Recuerda, en Limpiezas Segelim tienen un teléfono que es el 933284031. Te lo repito poco a poco. Si quieres unos profesionales de la limpieza, te lo recomienda esta casa. COPE son Limpiezas Segelim en el 933284031.
Matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
poc més de 3 mesos, PB, com deies, que va començar a funcionar al districte de Sant Martí, la cooperativa de recollida de ferralla impulsada, com deies, per l'Ajuntament de Barcelona, Alencop, un servei a domicili que, a més, és gratuït. L'objectiu, doncs, era donar feina i regularitzar la situació d'alguna de les persones que viuen en assentaments. La fita, diuen que s'ha assolit, ja que la majoria dels membres de la cooperativa han pogut regularitzar la seva situació administrativa o bé estar en tràmits de fer-ho. Parlem amb la tècnica de la cooperativa, que és l'Anna Muñoz. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enhorabona, perquè aquests tres objectius s'estan assolint, no? L'alimentació, habitatge i ocupació d'aquesta gent que tenia aquesta necessitat de regularitzar la seva situació administrativa.
Exacte, vull dir, ara mateix estem en el moment de acabem de rebre les resolucions favorables de l'arrelament d'aquestes persones i, per tant, diguem-ne que un altre dels objectius del projecte s'està aconseguint. I, a més, una cosa que es vol deixar constància és que és la primera vegada que es fa a tot l'estat espanyol i, per tant, és un sistema que parteix de la voluntat de que es pot gestionar de manera col·lectiva les necessitats individuals d'aquest col·lectiu, no?
Uh-huh. Hem de parlar de 15 persones, són les que estan treballant ara mateix amb vosaltres a la cooperativa?
Són 15 persones que estan algunes com a voluntàries, altres ja de manera com a persones treballadores, o cooperativistes en aquest cas. I la idea és que si tot funciona com està previst el projecte, es puguin incorporar 15 persones més durant el 2007. No? Uh-huh.
Com ha estat la integració d'aquestes persones, que algunes vivien en assentaments, com dèiem abans? Com porten el tema de treballar amb vosaltres en aquesta cooperativa de recollida de ferralla?
Bueno, pues és com la formació de qualsevol grup, no? Són persones que algunes es coneixien. Hem fet tot un procés de formació tant en l'activitat econòmica que es portarà a terme, que és la recollida de ferralla, servei de porta a porta gratuït, i per altra banda també formació en tot el que sigui relacionat amb el cooperativisme i també en capacitats tècniques dels propis individus. No? Uh-huh. Però durant tot aquest procés el grup s'ha anat consolidant i ara per ara desenvolupant aquestes habilitats que s'han aprofitant en els cursos previs. No?
Tot i la feina que teniu, voleu o teniu necessitat de fer més difusió del servei, no? Fareu una bustiada i informareu al veïnat que el sistema existeix i que se n'han d'aprofitar de que hi existeix.
Clar, volem dir que és això, que és un servei gratuït. Ja es va fer una primera difusió abans de l'estiu. És un servei que està orientat a la comunitat i, per tant, el que es fa és anar a recollir la ferralla amb bicicletes elèctriques o, depèn de la mida, del tamany de la ferralla a recollir, es pot fer també servei amb furgonetes, no? També es pot... entitats o empreses es pot donar un servei més segons les necessitats, perquè entenem que seria un volum més gran, no?
Uh-huh. Veieu que per la zona, ara, des d'aquesta vosaltres, hi ha menys ferralla, o sigui, hi ha hagut una època malaurada, crec que sí, durant aquesta crisi de la que sembla que estem sortint, hi ha molta gent que ha començat a agafar coses dels contenidors, entre elles la ferralla, no?, i s'ha dedicat a agafar-la i vendre-la. Imagino que ara això ja està més controlat.
Bueno, més controlat, tenint en compte que, clar, com dius tu, doncs estem en una situació de crisi i, per tant, la gent s'ha de buscar les possibilitats de com sortir-ne, sí. Mm. Llavors, la idea és buscar alternatives dins de la legalitat vigent que no estaven explotades i que es pot utilitzar per donar d'alguna manera cobertura a aquestes necessitats, no? Mm-hmm. Vull dir, tot i així, continua havent aquesta recollida perquè és evident que tenim una problemàtica amb el col·lectiu i amb la situació econòmica actual, no? La patim.
Vosaltres heu rebut al llarg d'aquest temps, aquest curt temps, d'aquests 3 mesos, un total de 6.000 trucades i quasi bé 7.000 correus electrònics.
Sí.
Imagino que la gent, això funciona molt per boca orella, no? Abans parlàvem de fer, doncs, això, una bustiada i informar el veïnat, però el boca orella funciona i així la gent també s'acostuma a fer-ho de manera responsable, no? Llançar, en aquest cas, ferralla, però fer-ho a un lloc adient, no? O trucar algú que s'encarregui per després portar aquesta ferralla al lloc on cal.
Exacte, perquè de fet hi ha un dels objectius del projecte, que és sensibilitzar, informar i educar sobre la recollida selectiva, no? Llavors també les persones, els cooperativistes estan formats en aquest sentit i la idea és que també és traslladar aquest aprenentatge, no? I que les poques famílies puguin... Vagin a web de l'Encop, .com, i també donar les gràcies perquè, com estava explicant molt bé tu, el projecte ha tingut molt bona rebuda, no?, a nivell de residents, i això també significa alguna cosa, no?
Clar que sí. Per una ciutat més neta i sobretot importantíssim, la integració d'aquesta gent, alimentació, habitatge, ocupació, és el projecte que hi ha darrere d'aquesta empresa, d'aquesta Alencop, que és aquesta empresa de recollida a domicili de Ferralla de manera gratuïta. Moltíssimes gràcies, Anna Muñoz, tècnica de la cooperativa, enhorabona, i a continuar endavant, i estem molt contents d'aquesta gent, i sobretot la notícia que ens donaves, que molts d'ells han regulat la seva situació a casa nostra. Gràcies, Anna.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuando el día va terminando, te informa en COPE Juan Pablo Colmenarejo.
Noticia que ha adelantado la cadena COPE y que nos cuenta Juan Fernando Baño.
Fue el pasado martes cuando se le entregó.
De lunes a viernes, a partir de las 7, entérate de todo en La Linterna.
Ya saben que en la tercera hora de La Linterna tenemos la reunión del equipo económico. Hemos contado lo que...
Tu economía, con Juan Pablo Colmenarejo y los mejores expertos.
Hablamos de la ciencia, informamos de la salud, de la vida en general.
Lo que te viene bien saber para poder elegir.
Hemos contado lo que está pasando aquí en España, sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de...
Información exclusiva con los mejores especialistas.
Por cómo se ha ido desarrollando esta epidemia de gripe. Ya
pensando en lo que te afecta y en darte la última hora en cuanto ocurre.
Enseguida buscamos los últimos datos en conexión con...
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE, en La Linterna, para que acabes el día sin que se te escape nada.
COPE. Estar informado.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja fa un anyet, sí, ja fa un anyet, vull dir, un anyet que ha entrat en vigor, que va entrar en vigor l'ordenança de protecció, tinença i venda d'animals a la ciutat de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona ha considerat que de moment no hi ha hagut cap conflicte greu en aquest primer any d'entrada en vigor de l'ordenança. Estem parlant, doncs ja sabeu, no? M'imagino de portar, de que els gossos puguin viatjar al transport públic, sobretot al metro, i que portin o no portin morrió. Nosotros trasladamos la pregunta ahora mismo a Sandra Cabrera, que es colaboradora de la Fundación Alta Riba. Sandra, ¿cómo estás? Parece que, bueno, pues ahora mismo recuperaremos la llamada con Sandra, con la Fundación Alta Riba. Intentaremos pues hacer aquest primer balanç d'un any, porta un any en vigor aquesta ordenança. Segons Transports Metropolitans no hi ha hagut cap problema, però hi ha alguna associació de defensa, per exemple els nostres amics també d'ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, fan un balanç satisfactori, però continuen dient que hi ha l'assignatura pendent de l'ús precisament del morrió. Ara sí, Sandra Cabrera, ¿cómo estás, Sandra? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Sandra, ya ha pasado un año de esa ordenanza de protección de animales y venta, protección, tinença y venta de animales, y uno de los temas es el tema que los perros pueden viajar en los transportes públicos, en metro, pero con el bozal puesto. ¿Eso crees tú que se ha cumplido, se está cumpliendo o no, Sandra?
Bueno, en algunos casos yo sí que he visto que la gente lleva los bozales también. Bueno, hay un poquito de polémica con el uso del bozal.
Ya.
Te explico. En general veo que se lleva puesto, excepto con algunos perros. Branquicéfalos es el término técnico,
sí,
por el que tienen el morrito muy chato.
Uh-huh.
Entonces es más difícil colocarles el bozal.
Ya.
En estos casos, bueno, si es posible, pues viene llevarlos en transportín, y posibilitar un poquito pues la convivencia entre todos. En general yo creo que sí se pone bozal.
Es decir, la mayoría transportes metropolitanos, TMB, ha hecho un balance positivo, dice que parece que se está cumpliendo la normativa, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que la gente le supone una ventaja enorme poder transportar el animal, entonces bueno, todo lo que sea en pos de eso, de una convivencia y de que la gente pues pueda transportarse con mayor facilidad con sus animales que no tienen vehículo propio.
Uh-huh.
Pues yo creo que el balance es positivo.
¿Es más importante que lleve el bozal o que vaya atado el perro?
Importante ambas.
Ambas cosas.
Claro, porque a ver, el tema de la correa, importante e imprescindible, porque el animal no puedes controlarlo siempre a tu lado. Y después el tema del bozal, hay que considerar que el bozal, bueno, es un instrumento para preservar la salud pública y uh-huh. también la del propio animal. Uh-huh. Entonces, los bozales se llevan para que en un tema de aglomeración,
claro.
tú no sabes de qué manera va a reaccionar el perro, claro. por mucho que sepas que tu perro no muerde y que no es agresivo. Pero uh-huh. si el animal se asusta, si lo chafan, es posible que se gire, que se revuelva, como claro, es normal. Claro, claro. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que ya por tu animal y por el resto de personas.
Uh-huh. Porque en las horas punta, en las horas con más aglomeración de viajeros, yo no he visto personas con animales.
Está prohibido, ¿no? Exacto. En los horarios en los que la gente pues se suele ir a trabajar o vuelve, está prohibido llevar animales de compañía. El personal de seguridad te lo dice. Todo y eso, aunque esté prohibido, en las horas que no son puntas también se acumula mucha gente.
Claro, claro.
Entonces es importante.
Y algo, Sandra, fuera del transporte público, por las calles, en los parques, ¿los animales deben llevar el bozal o no?
A ver, realmente en los parques y en las calles solamente deben llevar bozal los potencialmente peligrosos que llamamos, ¿vale? Uh-huh. Son animales que no tienen por qué ser agresivos, pero son mucho más potentes que otros. Por ejemplo, te puedo dar caso de pitbulls, de bullterriers, de rottweilers, dobermans. Son animales grandes con un peso ya y una mandíbula, pues, que puede ser muy peligrosa. Entonces, uh-huh. en estos casos, la ordenanza sí que obliga que tanto en la calle como parques deban de llevar bozal. En el metro todos, por eso.
Todos.
Sí.
Y el tema de la correa, ese es, yo he visto algunos propietarios que llevan sus animales con unas correas que yo creo que en algún momento esa correa le puede hacer daño al perro, ¿no? No
sé, algunos... ¿Te refieres a collares de castigo?
Sí, exacto.
A ver, los collares de castigo, tanto los de ahorque como los que llevan pinchos, aunque las puntas estén recubiertas por un plástico, que te dicen, no les hace daño. Todo esto está prohibido según la ordenanza que hablábamos del año pasado, del 15 uh-huh. de septiembre de 2014, sí, en el BOP.
Sí.
Están totalmente prohibidos. La gente alguna, yo he visto que los sigue llevando, que es un tema de que dicen que el animal les estira y para hacerse pues un poquito con el control del animal, pero hoy en día hay otros mecanismos que sirven perfectamente para lo mismo y que no son dañinos para el animal, por ejemplo.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues se trata, mira, el bozal Halti, por ejemplo, es una marca de bozales que están inspirados en las cabezadas de los caballos, ¿vale? Entonces el sistema de este es una tira de nylon, simplemente, que parece, a primera vista, parece muy simplona,
uh-huh.
pero el mecanismo es que tira de la cabeza del animal
sí.
hacia ti. Entonces lo desvía del sitio a donde sea que el animal esté mirando.
Muy bien.
Se trata con estos bozales, hay otros arneses también que hacen exactamente la misma función, es que el animal no tire, que no pueda tirar, porque uh-huh. lo estás desviando de donde sea que quiere llegar. Sorprendentemente efectivo, he de decirlo, que yo lo descubrí hace unos años, la gente cree que no funciona, pero yo solo pido que lo prueben.
Muy bien, ¿cómo se llama? ¿Lo repetimos?
Los bozales, la marca que sacó este bozal es Halti, con H, H-A-L-T-I latina.
Muy bien,
Sin embargo, los puedes encontrar de cualquier otra marca.
Ah, muy bien. Por internet podemos, supongo, buscarlo.
Y tanto.
Y ver
cualquier
cómo
tienda de animales uh-huh. también.
Volviendo al tema del añito que hace que los perros viajan también en metro,
sí.
¿Qué respuesta crees tú que ha recibido el público que no tiene animales? Porque al principio, recuerdo yo que hicimos, Montse y yo hicimos un montón de entrevistas, porque la polémica estaba servida. ¿Ya se han acostumbrado? ¿Ya hay paz en el metro?
Bueno, paz en el metro.
Sí.
Hay de todo. Hay yeah. gente que te ve y te sonríe. Yo, además, soy una usuaria del metro con animales día sí, día también.
Uh-huh.
Entonces, yo, a título personal, veo gente que me sonríe, veo gente que no le hace gracia. Generalmente no te dicen nada siempre y cuando, por supuesto, cumplas la normativa también. Yeah. Oye, yo si voy en el metro con mi animal, intento que la gente se sienta cómoda, la que
claro.
está cerca. Porque sabemos que muchas veces pues estás en contacto con la otra persona casi brazo a brazo, que es un poco incómodo,
sí.
entonces pues intenta siempre no molestar. Yo veo de todo, ya te digo, veo gente que me hace caras malas, gente que no le gusta y gente que, oye, que le parece bien, incluso le hace gracia esta.
En otros países europeos ya hace años, ¿no?, que el perro viaja en metro, ¿no?, sin problemas.
Así es, que viaja en metro, además hay países incluso en los que el tranvía, que aquí, por ejemplo, no, todavía no podemos llevarlos en tranvía. La semana pasada estuvimos leyendo que en Alicante
sí.
Permitían en el autobús, por ejemplo, sí que ya subir animales.
Uh-huh.
Entonces, bueno,
aquí no todavía.
No somos pioneros, ¿no? No, en Cataluña no. Poco a poco también.
Uh-huh. En el tren sí que se puede viajar, sí, con perro, ¿no?
En el tren sí que se puede. Mira, en el tren, bueno, según y cómo. En el tren se puede viajar en rodalía o cercanías.
Sí.
Sí que los puedes llevar, no importa el tamaño, obviamente siempre que vayan atados. Pero media distancia y larga distancia restringe con el tema de pesos, por ejemplo. Con 8, me parece que son hasta 8 o 10 kilitos, si no me equivoco, puedes llevarlos en transportín. Y además me parece que pagas media plaza. Yo como mi perra pesa unos cuantos kilos más, pues la verdad es que nunca le he hecho uso. Sin embargo, yo la verdad es que tengo una cruzada contra los autobuses, eso sí que te lo tengo que decir.
¿En Barcelona?
Bueno, en general, autobuses en general de media a larga distancia, porque no te permiten, bueno, te permiten llevar animales siempre que pagues la mitad del billete y además en un transportín y en la bodega, cosa la que estoy totalmente horrorizada.
¿Pero cómo vas a meter un perro en la bodega, por favor?
Pues eso es lo que pensé yo cuando llamé para informarme, la verdad. Me decían que siempre que no hubiera habido otro perro en el mismo viaje y que
pero
y
si entró
en la bodega.
Si el perro tiene un determinado tamaño, ya te dicen que no, que directamente que no. Solo un perrito pequeño que pueda ir en un transportín, ¿no?
En trenes sí, ¿eh? En trenes solamente pequeño y en transportín creo que son hasta 10, 8, 12 kilos, creo que es el máximo. Y en bus, ya te digo, siempre en transportín. Puede pasar de pesos de 20 kilos, pero siempre en transportín y en la bodega.
Bueno, por tanto, volviendo al inicio de nuestra charla, lo dice TMB, lo decís vosotros desde la Fundación Altarriba, lo dicen los amigos de ADA también. El balance de este primer año en el metro ha sido positivo. Ahora hay que pues insistir en lo que decías tú, que los perritos puedan viajar con sus dueños en el autobús y en el tranvía. Ahí está la batalla, ¿no?
Ahí está. Abriendo un poquito fronteras a la gente que tenemos perro y que queremos movernos, pues bueno, como la gente normal.
Sandra, muchísimas gracias. Por cierto, os recomendamos, como siempre, que entréis, que visitéis la página web de la Fundación Altarriba y cualquier información que necesitéis o si queréis adoptar un perrito o un gatito, 93-412-0073, el teléfono de los amigos de la Fundación Altarriba. Gracias, Sandra, un saludo. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Pepe.
Adeu.
Si vols que t'expliquin les coses com a tu t'agrada, escolta El Matí, COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Truco o truco? Truco o truco? Deixa ja de donar-hi voltes. Instal·la el gas natural i et regalem 300 euros. Aquesta oferta desapareixerà en 3 setmanes. Vinga, truca abans del 31 d'octubre al 900-333-456. Gas natural distribució.
Catalunya a la tarda de Cope.
Vivia l'any 2000 quan uns quants joves es van juntar en una casa. Amb les càmeres seguint-los tot el dia, es dedicaven a cantar i a aprendre. Parlem d'Operación Triunfo, eh? Con el alma encendida, és el nom d'aquest setè disc del Manu Tenorio.
No hemos quedado en ese pozo del recuerdo del público, de la gente, y bueno, la verdad es que es maravilloso porque al fin y al cabo toda la gente lo recuerda con muchísimo cariño y con una energía fantástica, ¿no?
Carles García Pastor a la tarda de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a les 6. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cariño, cariño, tu padre no oye nada y tenemos que solucionarlo por él y por toda la familia.
En Audiotech llevamos más de 10 años ayudándote a oír mejor. Entra en nuestra web audiotech.es o llámanos al 931-93-1396. Audífonos invisibles de última generación. Estamos en toda Cataluña. Entra en audiotech.es o llama al 931-93-1396 y pide tu revisión auditiva totalmente gratuita.
Hay un refrán que dice, te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, que no te pase lo mismo con los capilares, es decir, no empieces a buscar la solución en la próxima primavera porque puede que el tiempo se quede corto. En nuestro centro médico usamos láser para eliminar cualquier tipo de capilar con un resultado importantísimo desde la primera sesión. Se necesitan varias sesiones y es imprescindible que el sol no toque la superficie que tratamos. Por eso es muy importante empezar cuanto antes para solucionar el problema. Llámanos y te veré personalmente. Soy la doctora Torrejón.
Llama al 93-414-3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
Están pasando más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando encendemos la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
¿Cuántos años llevas viviendo a la radio?
Pues muchos, mira.
Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE.
Sepan que el Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar hoy el pleno monográfico sobre el este.
De lunes a viernes, a partir de las 7, entérate de todo en La Linterna.
Va a haber asambleas en las agrupaciones y con esos votos se propondrá el comité de listas el nombre que más...
Y todo el deporte con Manolo Lama.
Los deportes, ¿de qué vamos a hablar, Manolo Lama?
Bueno, pues triple palo público de
Ancelotti. Pablo Colmenarejo está en COPE, en La Linterna, para que acabes el día sin que se te escape nada.
COPE, estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado. José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a estar en Barcelona para conocer los detalles de la declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la consejera de Educación, imputada por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre. Irene Rigau ha asegurado que tiene la conciencia tranquila porque dice no ha cometido ninguna ilegalidad y niega que diera alguna instrucción a los directores de instituto.
Nosotros no dimos, ni nadie de mi departamento, instrucciones ni órdenes, sino que simplemente informamos a los directores de instituto que sus institutos podían ser sede de la jornada y a la vez que la organización sería a través de voluntarios.
Recordaremos en el mediodía COPE las declaraciones a COPE Barcelona de una directora de instituto que no entregó las llaves del centro, cómo se sintió presionada por las instituciones de la Generalitat. Y estamos pendientes también de Volkswagen, porque la multinacional ha anunciado que va a recortar sus inversiones en 1.000 millones de euros al año. Hoy el ministro de Industria se ha reunido con los sindicatos. Se ha organizado un grupo de coordinación para exigir responsabilidades. Los sindicatos exigen que se mantengan las inversiones y que estarán vigilantes. Ramón Gorri, de Comisiones Obreras.
La tranquilidad se demuestra andando. Es decir, nos parece bien el compromiso. Hemos notado una actitud positiva por parte del gobierno, pero como ya tenemos mucha historia y conocemos lo que pasa en la industria, pues vamos a hacer el seguimiento para que se cumplan los compromisos que hemos acordado.
Hoy en Herrera en COPE, el exministro socialista Miguel Sebastián se ha mostrado convencido de que el gobierno del Partido Popular no cumplirá el déficit. De la misma opinión es el también exministro del PSOE, Jordi Sevilla. Hoy en el Congreso les ha contestado a ambos el portavoz popular Rafael Hernando, que ha recordado que la era Zapatero acabó con un déficit oculto de 30.000 millones de euros. Ricardo Rodríguez.
El PP defiende a capa y espada los presupuestos del gobierno. El portavoz Rafael Hernando no admite elección alguna de los socialistas y mucho menos de los exministros Jordi Sevilla y Miguel Sebastián. A sus ojos tienen la cara muy dura.
Lo que me resulta sorprendente es ver a dos ministros socialistas llevarse las manos a la cabeza por esto, porque es que hay que tener la cara muy dura. Dejaron a España con un déficit no controlado, ¿verdad?, superior a los 30.000 millones de euros.
El único riesgo para el déficit pasa, según ha sostenido Hernando, por comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por PSOE y Podemos.
Y del exterior, en el mediodía COPE, nos preocuparemos por la situación en Israel, donde sigue la violencia. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha convocado una reunión de urgencia del gabinete de seguridad. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Almatí, COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I aquí seguim fins a les 2, només a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, fent el matí, ara amb l'actualitat, l'última hora. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. S'han resolt ja els problemes a la xarxa viària, concretament a la ronda de litoral. Ara hi ha fluïdesa ja en aquesta via i també a la resta de la xarxa viària i al transport públic no trobem tampoc cap problema. Tot això en un dimarts fresc, amb pluges que afecten arreu de Catalunya. Aquest matí més habituals, més normals al sud. Al llarg de la jornada abraçaran la resta del territori amb temperatures que han baixat una mica. 21 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 19 a Girona, 15 a Lleida, 12 a Andorra la Vella. Abans us he parlat de l'aeroport de Girona, que té una tendència a la baixa, doncs ara el del Prat, el de Barcelona, que va una tendència completament al revés. El Prat registra gairebé 4 milions de passatgers al setembre i marca un nou rècord. La xifra suposa un creixement de quasi bé el 5% respecte al mateix mes de l'any passat. I la salut, la sostenibilitat i la connectivitat marcaran les tendències o marquen les tendències del Saló de la Piscina que comença a Barcelona. El certamen se celebra del 13 al 16 d'octubre al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona.
Gràcies, Carles. Més actualitat, més notícies de Catalunya ja. ja a partir de les dues i 10 minutets. Ara, Montse, el Twitter ha canviat. És el mateix que quan vam començar a les 12, eh? Ja ha passat una hora, més d'una hora i mitja.
Bueno, de moment, sobre el tema piscines no es parla. Imagino que després del Congrés hi haurà molta gent que voldrà dir la seva. Important, eh? El saló de la piscina.
Home, i tant. Jo conec un amic molt proper que viu d'això.
Posa piscines.
Sí, senyora.
Bueno, pues re, escolta'm, si vol aquí a la COPE pot posar una d'aquelles
ja ens
petitona que
ja
ens aniria molt bé.
Ja, sí.
Bueno, doncs sí, la veritat és que la cosa no ha canviat gaire. Es continua parlant sobre el Tribunal Superior de Justícia. Recordem que hi ha tres persones cridades a declarar, imputades, el senyor Mas, president de la Generalitat, Joan Ortega i Irene Rigau, avui ha anat Rigau al jutjat, ha declarat, i després ho farà avui la Joan Ortega i Artur Mas ho farà dijous. Recordem que avui està amb el príncep, actual rei d'Espanya, Felipe VI, que visita la ciutat de Barcelona. Bueno, aparte de esto, hablamos que hoy es martes y 13, el día de la buena suerte o de la mala. Por cierto, es buena suerte porque Cristiano Ronaldo está recibiendo el Balón de Oro.
No, bota.
Eso, perdona, la bota.
Bota, oh,
la,
por
bota,
favor.
La bota. La bota, la bota.
Hay errores que se toleran, pero este hace mal, este fa mal.
Una cosa es la bota y otra cosa es el balón. Bueno, pues la bota de oro la está recibiendo. No lo veo muy emperifollado, eso quiere decir en el lenguaje tal, que no lo veo muy arreglado, se ha puesto un traje gris, bastante soso.
Los calcetines buenos, ¿no?
Sí, pero bastante soso.
No son blancos los calcetines.
Son buenos. Lo veo bastante soso para... Sí.
Home, perquè ell realment el que vol és la pilota. La bota està molt bé.
El balón.
La pilota, ell vol la pilota.
Ah, vale.
La pilota, el balón d'oro.
La pilota premia el millor jugador, la bota premia al màxim golejador.
Sí, senyor, sí, senyor. Hauria estar molt content, però ja sabem
però,
com és Cristiano.
Però tiene opciones a tener
la votador, sí. a més, és un premi estadístic. Vull dir, els números no enganyen, tants clar. Gols, pum, queda...
En canvi, la pilota...
La pilota, com va per votació...
Clar, és diferent.
Però té possibilitats,
com deia,
Cristiano.
Com deia aquell personatge de Canyes i Barro, no nos quieren, Batisté.
El año pasado se la dieron, ¿no?
Sí.
Se la dieron a Cristiano, encara, se puso a llorar.
Encara ningú sap per què li van donar, però sí li van donar.
Va ser, un gran jugador.
Va ser... la famosa gala on va dir que quiero ganar tantas como Messi o más que Messi.
I se separa de la novia.
I allò va servir per picar a l'argentí i que la temporada acabés com va acabar.
Mm-hmm. Efectivament, sí.
Bueno,
triplet. Després del famós incident del no entrenament de Messi a portes obertes al miniestadi.
Sí, senyor. Sí, senyor.
A la víspera de Reis.
Gil, que encara no l'hem saludat. Molt, s'acaba tu
i tant. I després, para variar en estas horas, aparece el trono de chicas.
Senyor Gil,
es la tendencia ahora mismo. Y nada, como para nosotros no es ningún día de mala suerte, vamos
pero
a hablar de fútbol. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que la selección española no convocó ningún jugador del Barça después de muchísimos años?
Uh-huh.
Esto ya pasó una vez con los jugadores de Madrid que tampoco...
El anterior partido contra Luxemburg.
¿Has visto?
Música, sí, mestre.
Yo tendría que estar en deportes, Collado.
Sí, señora.
Tendría que estar en deportes.
Mira, pues tú deixo, va. Venga, le paso la montera o te paso el testigo, Gil, comienza, va.
Pásale el balón de oro.
Venga.
Miri si es grande el bosque... que és capaç en dos partits consecutius de la selecció espanyola fer un 11 sense jugadors del Madrid
uh-huh.
i un 11 sense jugadors del Barça. Home, val a dir que el partit bo era el de Luxemburg i ahir sensacions molt positives, de la sensació d'aquesta selecció jove, d'aquesta selecció amb cares noves, d'aquesta selecció on es parla molt fonamentalment de David De Gea, que va fer un gran partit.
Uh-huh.
Ja el coneixíem, a David De Gea, i de Thiago Alcántara, que també el coneixíem, potser una mica menys, i que ahir doncs, va posar en marxa, sobretot al partit de les 12, aquest debat de Thiago versus Xavi. Si Thiago Alcántara podria algun dia ser el nou Xavi de la selecció espanyola.
I també l'altre debat és De Gea o Casillas.
De Gea o Casillas, però bueno, en aquest punt el que arriba i el veterà, per dir-ho així, mentre que el debat Thiago-Xavi és un debat una mica més de marca, més de referent, més d'estil de futbolista. Tant és així que, començo pel final, avui a Sportscope us preguntarem si Thiago tindria lloc a l'equip gala del Barça. A l'equip de gala, no parlem de la plantilla, l'equip de gala.
Uh-huh.
A l'11 que tothom se suposa que es coneix i se sap de memòria. Del final al principi.
Molt bé.
Esportscope, avui, 13 d'octubre, tindrem visita en aquests estudis. Ens visitarà Jordi Ferrer, precandidat a la presidència del Barça, cap del grup de Som Gent Normal, i amb ell parlarem, doncs, no només del que és l'actualitat més propera, quan a la seva persona i al seu grup, aquest patrocini de la samarreta d'entrenament del primer equip, que després de tot el procés electoral ha posat en mans de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, sinó que, a més, doncs, evidentment, parlarem de moltes coses, d'aquests números que s'estan fent aquests dies a Can Barça. Ens haurem d'aprendre què és això de l'EBITDA, el canvi dels estatuts, si es poden gastar més de 10 milions d'euros o no en fitxatges, però, bueno, això ho anirem desenvolupant, sobretot conforme s'apropi l'assemblea de compromissaris, perquè el que ens ocupa és aquesta setmana, que comença amb calendari FIFA i acaba amb calendari de Lliga. Sense anar més lluny,
sí,
tenim molts partits internacionals avui amb interessos blaugranes pel mig, com per exemple a la zona europea de classificació per l'Euro, Malta-Croàcia, amb Rakitic, o Turquia-Islàndia, on està brillant la selecció turca Arda Turan, que jo ara mateix m'atreveria a posar sobre la taula si és el futbolista del Barça més en forma o no. El cas és que si Turquia guanya avui a Islàndia o fa el mateix resultat que Holanda,
los naranjitos a casa.
Los naranjitos marxaran cap a casa en una Eurocopa de 24.
Que fort.
En una Eurocopa on veurem Albània o Gales a la fase final, podríem no veure Holanda. Tot un autèntic esdeveniment.
Pues sí.
I també Xitxa i Teca a la fase sud-americana de classificació pel Mundial. Aquí ja parlem de classificació pel proper Mundial 2018. Perú-Xile, implicat Claudio Bravo. Brasil-Venezuela, una Brasil que ve de perdre la primera jornada a camp de Xile 2-0, que juga a Fortaleza i que en principi és clara favorita davant Venezuela, però que, en paraules de Dani Alves, doncs encara li costa una mica o ha de fer camí per agafar una mica de regularitat i de bon to.
A gente sabe que no tenemos esa credibilidad que en otros momentos la selección brasileira teve, mas a gente mais, volto a insistir, mais que ninguém, a gente está buscando essa instabilidade, a gente está buscando retomar essa confiança.
A seleção não tem credibilidade. Que bé que sona aquesta portuguesa de Dani Alves. I un partit espectacular. Paraguai-Argentina. Argentina que arriba després del drama de caure a casa 0-2 contra Ecuador, que encara no tindrà, evidentment, Leo Messi a les seves files i que, doncs, se la juga, en certa manera, contra el combinat guaraní. Sentim el seu seleccionador, el Tata Martino.
Lo que queda y lo que nosotros necesitamos hacer es sacar el partido adelante porque es lo que amerita, lo que pide la ocasión y porque lo que representan estos jugadores que van a salir al campo de juego mañana, que también son jugadores muy importantes.
Tornant al nostre continent, classificació per l'Eurocopa Sots 21, avui Espanya-Suècia. Anem a veure amb quin protagonisme pel blaugrana Neymar i pels espanyolistes Pau Duarte i Marco Asensio, davant del combinat suec en aquesta fase de classificació per l'Eurocopa. Tot això en un context on...
La infermeria està?
La infermeria, doncs mira, ara mateix està Sílvia Ortiz a la redacció mirant les fotos de l'entreno, perquè clar, segons... Com que el Barça no diu gaire cosa dels jugadors que estan lesionats, has d'anar, i els entrenos estan tancats a la premsa, has d'anar mirant les fotos, aviam què passa amb els futbolistes que teòricament haurien d'anar sortint de la infermeria. Sobretot Thomas Vermaelen i Andrés Iniesta. Sílvia Ortiz, insisteixo, està a la redacció mirant les fotos de l'entreno i no acaba de trobar Vermaelen, ni a les fotos de l'entreno d'avui ni a les d'ahir. Amb això no volem dir que... No volem dir això, però simplement volem dir que Sílvia Ortiz està mirant les fotos per saber com està l'estadillo del Barça, eh? Parlem de l'Espanyol?
Parlem de l'Espanyol. Per ser el Ter Stegen s'incorpora, de dir?
Sí, senyora. Serà la novetat avui als disponibles de Luis Enrique, l'arribada del porter alemany, un cop que els partits de la Mannschaft s'avançaven en un dia a la resta del calendari normal de classificació per aquesta Eurocopa.
Molt bé, anem a Can l'Espanyol?
Ara sí, parlem de l'Espanyol, enfocant al Villamarín, enfocant aquest Betis espanyol, represa de la Lliga, amb la gran incògnita de saber si l'Espanyol donarà la cara bona o donarà la cara dolenta. Hola, Quique Iglesias, molt bona tarda.
Companys, bona tarda.
Què tal?
Ha sortit Arbilla?
No. És a dir, sí, ha sortit en roda de premsa Álvaro González. Arbilla, jo no estic esperant per parlar amb ell, però clar, com que ja saps que està mig lesionadot, està fent tractament i és el jugador que tarda més, però tampoc el podré esperar eternament, amb la qual cosa esperem que...
que has de fer programa.
Clar, que haig de venir aquí i haig d'intentar no mullar-me. Per què us dic això? Perquè estic mirant el cel, el cel està encapotado, qui no desencapotarà? Nubes Cárdenas, que diria el meu amic Lluís Pallarols, perquè, clar, ha d'aguantar sense ploure. I per què? Perquè aquesta tarda a les 6 de la tarda hi haurà una festa de l'espanyolisme espectacular i, a més, única, almenys jo no recordo una cosa similar, perquè serà la presentació del futbol base de l'Espanyol. El futbol base de l'Espanyol són cents i cents de nens i nenes que avui es presentaran en societat a la plaça de la Catedral de Barcelona. que serà, doncs, estanyerà de blanc i blau amb una activitat, doncs, espectacular que ha organitzat Homa i també el propi club espanyolista. La qual cosa, escolta, ja es va suspendre l'altre dia per culpa de la pluja, esperem que avui no acabi plovent. Jo no sé què diuen els experts.
Que a partir de les 3 plouria, eh?
Que pinta xungo.
Doncs escolta...
Unos huevos a las tarisas.
Ens taparem, però clar, la fotografia de tots els equips del futbol base de l'Espanyol davant de la porta principal de la catedral de Barcelona, doncs pot ser una estampa molt maca, perquè demà doncs tothom ho pugui veure als diaris i aquest vespre a les televisions. En fi, l'equip s'ha tornat a entrenar avui, encara esperant els internacionals, esperant el Pau, esperant el Marco Asensio, a Duarte i també a Felipe Caicedo, però, per exemple, Diop segueix ja en el seu ritme i amb el mateix ritme dels seus companys, amb la qual cosa podrà estar disponible pel Sergio González pel partit del proper cap de setmana al camp del...
Media 12 y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a estar en Barcelona para conocer los detalles de la declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la consejera de Educación, imputada por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre. Irene Rigau ha asegurado que tiene la conciencia tranquila porque dice no ha cometido ninguna ilegalidad y niega que diera alguna instrucción a los directores de instituto.
Nosotros no dimos, ni nadie de mi departamento, instrucciones ni órdenes, sino que simplemente informamos a los directores de instituto que sus institutos podían ser sede de la jornada y a la vez que la organización sería a través de voluntarios.
Recordaremos en el mediodía COPE las declaraciones a COPE Barcelona de una directora de instituto que no entregó las llaves del centro, cómo se sintió presionada por las instituciones de la Generalitat. Y estamos pendientes también de Volkswagen, porque la multinacional ha anunciado que va a recortar sus inversiones en 1.000 millones de euros al año. Hoy el ministro de Industria se ha reunido con los sindicatos. Se ha organizado un grupo de coordinación para exigir responsabilidades. Los sindicatos exigen que se mantengan las inversiones y que estarán vigilantes. Ramón Gorri, de Comisiones Obreras.
La tranquilidad se demuestra andando. Es decir, nos parece bien el compromiso. Hemos notado una actitud positiva por parte del gobierno, pero como ya tenemos mucha historia y conocemos lo que pasa en la industria, pues vamos a hacer el seguimiento para que se cumplan los compromisos que hemos acordado.
Hoy en Herrera en COPE, el exministro socialista Miguel Sebastián se ha mostrado convencido de que el gobierno del Partido Popular no cumplirá el déficit. De la misma opinión es el también exministro del PSOE, Jordi Sevilla. Hoy en el Congreso les ha contestado a ambos el portavoz popular Rafael Hernando, que ha recordado que la era Zapatero acabó con un déficit oculto de 30.000 millones de euros. Ricardo Rodríguez.
El PP defiende a capa y espada los presupuestos del gobierno. El portavoz Rafael Hernando no admite elección alguna de los socialistas y mucho menos de los exministros Jordi Sevilla y Miguel Sebastián. A sus ojos tienen la cara muy dura.
Lo que me resulta sorprendente es ver a dos ministros socialistas llevarse las manos a la cabeza por esto, porque es que hay que tener la cara muy dura. Dejaron a España con un déficit no controlado, ¿verdad?, superior a los 30.000 millones de euros.
El único riesgo para el déficit pasa, según ha sostenido Hernando, por comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por PSOE y Podemos.
Y del exterior, en el mediodía COPE, nos preocuparemos por la situación en Israel, donde sigue la violencia. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha convocado una reunión de urgencia del gabinete de seguridad. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Almatí. COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
I aquí seguim fins a les 2, només a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, fent el matí, ara amb l'actualitat, l'última hora. Carles Ossada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. S'han resolt ja els problemes a la xarxa viària, concretament a la ronda de litoral. Ara hi ha fluïdesa ja en aquesta via i també a la resta de la xarxa viària i al transport públic no trobem tampoc cap problema. Tot això en un dimarts fresc, amb pluges que afecten arreu de Catalunya. Aquest matí més habituals, més normals al sud. Al llarg de la jornada abraçaran la resta del territori amb temperatures que han baixat una mica. 21 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 19 a Girona, 15 a Lleida, 12 a Andorra la Vella. Abans us he parlat de l'aeroport de Girona, que té una tendència tendència a la baixa, doncs ara el del Prat, el de Barcelona, que va una tendència completament al revés. El Prat registra gairebé 4 milions de passatgers al setembre i marca un nou rècord. La xifra suposa un creixement de quasi bé el 5% respecte al mateix mes de l'any passat. I la salut, la sostenibilitat i la connectivitat marcaran les tendències o marquen les tendències del Saló de la Piscina que comença a Barcelona. El certamen se celebra del 13 al 16 d'octubre al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona.
Gràcies, Carles. Més actualitat, més notícies de Catalunya ja a partir de les 2 i 10 minutets. Ara, Montse, el Twitter ha canviat. És el mateix que quan vam començar a les 12, eh? Ja ha passat una hora, més d'una hora i mitja.
Bueno, de moment, sobre el tema piscines no es parla, sinó que després del Congrés hi haurà molta gent que voldrà dir la seva. Important, eh? El saló de la piscina.
Home, i tant. Jo conec un amic molt proper que viu d'això.
Posa piscines.
Sí, senyora.
Bueno, pues re, escolta'm, si vol aquí a la Cope pot posar una d'aquelles
ja ens
petitona que
ja
ens aniria molt bé.
Ja, sí.
Bueno, doncs sí, la veritat és que la cosa no ha canviat gaire. Es continua parlant sobre el Tribunal Superior de Justícia. Recordem que hi ha 3 persones cridades a declarar, imputades, el senyor Mas, president de la Generalitat, Joan Ortega i Irene Rigau, avui ha anat Rigau al jutjat, ha declarat, i després ho farà avui la Joan Ortega i Artur Mas ho farà dijous. Recordem que avui està amb el príncep, actual rei d'Espanya, Felipe VI, que hoy visita la ciudad de Barcelona. Bueno, aparte de esto, hablamos que hoy es martes y 13, el día de la buena suerte o de la mala. Por cierto, es buena suerte porque Cristiano Ronaldo está recibiendo el Balón de Oro.
¡No! Bota.
Eso, perdona, bota.
Bota, oh,
la, bota, la, bota. La bota, la bota.
Hay errores que se toleran, pero este hace mal, este fa mal.
Una cosa es la bota y otra cosa es el balón. Bueno, pues la bota de oro la está recibiendo. No lo veo muy emperifollado, eso quiere decir en el lenguaje tal, que no lo veo muy arreglado, se ha puesto un traje gris,
los
bastante soso. Los calcetines
buenos, ¿no?
Sí, pero bastante soso.
No son blancos los calcetines.
Son buenos. Lo veo bastante soso para... Sí.
Home, perquè ahí realmente lo que vol es la pilota. La bota está muy bien.
El balón.
La pilota, ahí vol la pilota.
Ah, vale.
La pilota, el balón de oro.
La pilota premia el millor jugador, la bota premia al màxim golejador.
Sí, senyor, sí, senyor. Hauria estar molt content, però ja sabem
però,
com és Cristiano.
Però tiene opciones a tener
el balón d'oro,
no?
La votador, a més, és un premi estadístic. Vull dir, els números no enganyen, tants gols, pum, queda...
En canvi, la pilota...
La pilota, com va per votació...
Clar, és diferent.
Però té possibilitats,
com deia,
Cristiano.
Com deia aquell personatge de Canyes i Barro, no nos quieren, Batisté.
El año pasado se la dieron, ¿no?
Sí.
Se la dieron a Cristiano, encara, se puso a llorar.
Encara ningú sap per què li van donar, però sí li van donar.
Hombre, és un gran jugador.
Va ser la famosa gala on va dir que quiero ganar tantas como Messi o más que Messi.
I se separa de la novia.
I allò va servir per picar a l'argentí i que la temporada acabés com va acabar.
Efectivament, sí.
Bueno, després del famós incident del no entrenament de Messi a portes obertes al miniestadi
a
la víspera de Reis.
Gil, que encara no l'hem saludat, no? Se acaba tu
idea.
I després, para variar en estas horas, aparece el trono de chicas.
Senyor Gil,
es la tendencia ahora mismo. Y nada, como para nosotros no es ningún día de mala suerte, vamos
a hablar de
fútbol. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que la selección española no jugó ningún jugador del Barça después de muchísimos años?
Uh-huh.
Esto ya pasó una vez con los jugadores de Madrid que tampoco...
El anterior partido contra Luxemburgo.
¿Has visto?
Música,
es que
mestre.
Yo tenía que estar en deportes, Collado.
Sí, señora.
Tenía que estar en deportes.
Mira, pues tú deixo, va. Venga, le paso la montera o te paso el testigo, Gil, comienza, va.
Pásale el balón de oro.
Venga.
Miri si es grande el bosque... que és capaç en 2 partits consecutius de la selecció espanyola fer un 11 sense jugadors del Madrid
uh-huh.
i un 11 sense jugadors del Barça. Home, val a dir que el partit bo era el de Luxemburg i ahir sensacions molt positives de la sensació d'aquesta selecció jove, d'aquesta selecció amb cares noves, d'aquesta selecció on es parla molt fonamentalment de David De Gea, que va fer un gran partit. Ja el coneixíem, a David De Gea, i de Thiago Alcántara, que també el coneixíem, potser una mica menys, i que ahir doncs, va posar en marxa, sobretot al partit de les 12, aquest debat de Thiago versus Xavi. Si Thiago Alcántara podria algun dia ser el nou Xavi de la selecció espanyola.
I també l'altre debat és De Gea o Casillas.
De Gea o Casillas, però bueno, en aquest punt el que arriba i el veterà, per dir-ho així, mentre que el debat Thiago-Xavi és un debat una mica més de marca, més de referent, més d'estil de futbolista. Tant és així que, començo pel final, avui a Sports Cop us preguntarem si Thiago tindria lloc a l'equip gala del Barça. A l'equip de gala, no parlem de la plantilla, l'equip de gala.
Uh-huh.
A l'11 que tothom se suposa que es coneix i se sap de memòria. Del final al principi.
Molt bé.
Esports Cope, avui 13 d'octubre, tindrem visita en aquests estudis. Ens visitarà Jordi Farré, precandidat a la presidència del Barça, cap del grup de Som Gent Normal, i amb ell parlarem, doncs, no només del que és l'actualitat més propera, quan a la seva persona i al seu grup, aquest patrocini de la samarreta d'entrenament del primer equip, que després de tot el procés electoral ha posat en mans de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, sinó que, a més, doncs, evidentment, parlarem de moltes coses, d'aquests números que s'estan fent aquests dies a Can Barça. Ens haurem d'aprendre què és això de l'EBITDA, el canvi dels estatuts, si es poden gastar més de 10 milions d'euros o no en fitxatges, però, bueno, això ho anirem desenvolupant, sobretot conforme s'apropi l'assemblea de compromissaris, perquè el que ens ocupa és aquesta setmana, que comença amb calendari FIFA i acaba amb calendari de Lliga. Sense anar més lluny,
sí,
tenim molts partits internacionals avui amb interessos blaugranes pel mig, com per exemple a la zona europea de classificació per l'Euro, Malta-Croàcia, amb Rakitic, o Turquia-Islàndia, on està brillant la selecció turca Arda Turan, que jo ara mateix m'atreveria a posar sobre la taula si és el futbolista del Barça més en forma o no. El cas és que si Turquia guanya avui a Islàndia, o fa el mateix resultat que Holanda,
los naranjitos a casa.
Los naranjitos marxaran cap a casa en una Eurocopa de 24.
Que fort.
En una Eurocopa on veurem Albània o Gales a la fase final, podríem no veure Holanda. Tot un autèntic esdeveniment.
Pues sí.
I també Xitxa i Teca a la fase sud-americana de classificació pel Mundial. Aquí ja parlem de classificació pel proper Mundial 2018. Perú-Xile, implicat Claudio Bravo. Brasil-Venezuela, una Brasil que ve de perdre la primera jornada a camp de Xile 2-0, que juga a Fortaleza i que en principi és clara favorita davant Venezuela, però que, en paraules de Dani Alves, doncs encara li costa una mica o ha de fer camí per agafar una mica de regularitat i de bon to.
A gente sabe que no temos essa credibilidade que em outros momentos a seleção brasileira teve, mas a gente mais, volto a insistir, mais que ninguém, a gente está buscando essa instabilidade, a gente está buscando retomar essa confiança.
A seleção não tem credibilidade. Que bé que sona aquest portuguès de Dani Alves. I un partit espectacular. Paraguai-Argentina. Argentina que arriba després del drama de caure a casa 0-2 contra Ecuador, que encara no tindrà, evidentment, Leo Messi a les seves files i que, doncs, se la juga, en certa manera, contra el combinat guaraní. Sentim el seu seleccionador, el Tata Martino.
Lo que queda y lo que nosotros necesitamos hacer es sacar el partido adelante porque es lo que amerita, lo que pide la ocasión y porque lo que representan estos jugadores que van a salir al campo de juego mañana, que también son jugadores muy importantes.
Tornant al nostre continent, classificació per l'Eurocopa Sots 21, avui Espanya-Suècia. Anem a veure amb quin protagonisme pel blaugrana Neymar i pels espanyolistes Pau Duarte i Marco Asensio, davant del combinat suec en aquesta fase de classificació per l'Eurocopa. Tot això en un context on...
La infermeria està?
La infermeria, doncs mira, ara mateix està Sílvia Ortiz a la redacció mirant les fotos de l'entreno, perquè clar, segons... Com que el Barça no diu gaire cosa dels jugadors que estan lesionats, has d'anar, i els entrenos estan tancats a la premsa, has d'anar mirant les fotos, aviam què passa amb els futbolistes que teòricament haurien d'anar sortint de la infermeria. Sobretot Thomas Vermaelen i Andrés Iniesta. Sílvia Ortiz, insisteixo, està a la redacció mirant les fotos de l'entreno i no acaba de trobar Vermaelen, ni a les fotos de l'entreno d'avui ni a les d'ahir. Amb això no volem dir que... No volem dir això, però simplement volem dir que Sílvia Ortiz està mirant les fotos per saber com està l'estadillo del Barça, eh? Parlem de l'Espanyol?
Parlem de l'Espanyol. Per cert, Ter Stegen s'incorpora, de dir?
Sí, senyora. Serà la novetat avui als disponibles de Luis Enrique, l'arribada del porter alemany, un cop que els partits de la Mannschaft s'avançaven en un dia a la resta del calendari normal de classificació per aquesta Eurocopa.
Molt bé, anem a Can l'Espanyol?
Ara sí, parlem de l'Espanyol, enfocant al Villamarín, enfocant aquest Betis espanyol, represa de la Lliga, amb la gran incògnita de saber si l'Espanyol donarà la cara bona o donarà la cara dolenta. Hola, Quique Iglesias, molt bona tarda.
Companys, bona tarda.
Què tal?
Ha sortit Arbilla?
No. És a dir, sí, ha sortit en rama de premsa Álvaro González. Però Arbilla jo no estic esperant per parlar amb ell, però clar, com que ja saps que està mig lesionadot, està fent tractament i és el jugador que tarda més, però tampoc el podré esperar eternament, amb la qual cosa esperem que...
que has de fer programa.
Clar, que has de venir aquí i haig d'intentar no mullar-me. Per què us dic això? Perquè estic mirant el cel, el cel està encapotado, qui no desencapotarà? Nubes Cárdenas, que diria el meu amic Lluís Pallarols, perquè, clar, ha d'aguantar sense ploure. I per què? Perquè aquesta tarda a les 6, a les 6 de la tarda, hi haurà una festa de l'espanyolisme espectacular i, a més, única, almenys jo no recordo una cosa similar, perquè serà la presentació del futbol base de l'Espanyol. El futbol base de l'Espanyol són cents i cents de nens i nenes que avui es presentaran en societat a la plaça de la Catedral de Barcelona. Que serà, doncs, estanyerà de blanc i blau amb una activitat, doncs, espectacular que han organitzat Homa i també el propi club espanyolista. La qual cosa, escolta, ja es va suspendre l'altre dia per culpa de la pluja, esperem que avui no acabi plovent. Jo no sé què diuen els experts.
Que a partir de les 3 plouria, eh?
Que pinta xungo.
Doncs escolta...
Unos huevos a las tarisas.
Ens taparem, però clar, la fotografia de tots els equips del futbol base de l'Espanyol davant de la porta principal de la Catedral de Barcelona, doncs pot ser una estampa molt maca, perquè demà doncs tothom ho pugui veure als diaris i aquest vespre a les televisions. En fi, l'equip s'ha tornat a entrenar avui, encara esperant els internacionals, esperant el Pau, esperant el Marco Asensio, a Duarte i també a Felipe Caicedo, però, per exemple, Diop segueix ja en el seu ritme i amb el mateix ritme dels seus companys, amb la qual cosa podrà estar disponible pel Sergio González pel partit del proper cap de setmana al camp del...